Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Molt bon dia, hola, què tal? Com estem passant 4 minuts de les 10 del matí? Benvinguts a la ciutat d'avui dimecres. Avui és 9 d'octubre. Ens hi posem com cada dia a aquesta hora per acompanyar-vos a l'antena de Ràdio Calella Televisió des d'ara fins que siguin en punt les 12 del migdia. Amb un programa farcit de contingut, de seguida repassem la informació de serveis com fem cada dia en començar la ciutat, la Nòmia Esteve amb les informacions destacades a la comarca. Aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, es celebren les Jornades Europees del Patrimoni. La Lluïsa Fernández, que és la directora del Museu de Calella, ens farà 5 cèntims de l'activitat que es farà als espais museístics de la nostra ciutat. I avui al plató tindrem el biòleg calellenc Francesc Peters. Ell és l'autor d'un informe sobre els efectes del canvi climàtic fruit d'un seguit de conferències que ha fet la secció de Ciències Biològiques de Catalunya. Un informe molt interessant que desglossarem en aquesta entrevista que farem d'aquí una estoneta aquí al plató de la ciutat. Això pel que fa a la primera hora, a la segona farem tertúlia amb el Miquel Campoy, amb el Josep Crima, amb el Jaume Torrent i amb la Teresa Márquez. I avui fa anys del naixement de John Lennon, any 1940, el cap visible en aquest cas, bé, ell i els altres dels Beatles. Avui acabarem la ciutat amb música de John Lennon. Passen 5 minuts de les 10, el que fem en començar com cada dia és cop d'ull a la previsió del temps. Per avui amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui situació meteorològica que esperem que ens porti petits canvis. De moment, aquest matí encara predominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols baixos, poc importants, però aquesta tarda veurem com les nuvolades van creixent, sobretot cap a zones de l'interior i del nord del Maresme. De fet, al llarg d'aquesta mitja tarda vespre esperem que pugui escapar-se algun petit ruixat. Poca cosa, les precipitacions més importants es desplaçaran per la zona de la serralada prelitoral i, per tant, a nosaltres ens agafaran molta resquillada. Però no descartem que pugui ploure una mica, com dèiem, al llarg d'aquesta tarda. Res a veure amb les pluges que convindrien, que caldria que caiguessin, perquè realment tenim una sequera que comença a ser ja una mica preocupant aquí al Maresme i també, de fet, en altres punts de Catalunya. De moment de pluges, però, sembla que no arribaran fins a la setmana vinent. La setmana vinent sí que podíem tenir canvis una mica més destacables. Cap a dimarts, dimecres, fins aleshores, el temps continuarà força tranquil, amb alguns matisos, amb algunes variacions, però de pluges importants no se n'esperen. Com dèiem, aquesta tarda risc d'algun ruixadet i avui temperatures que més o menys seran com les d'ahir, fins i tot han pujat una miqueta més les temperatures mínimes. Pel que fa demà, baixen tant màximes com mínimes, encara hi haurà restes de núvols, sobretot al matí, però amb tendència a desfer-se força de cara a la tarda, amb vents que bufaran fluixos. De cara a demà giraran cap a sud-oest, cap a Garbí, durant la tarda, i la situació marítima estarà dominada pel marejol a marees de maró. Demà passat divendres, el mateix, vents més variables al matí, giren cap a sud-oest a la tarda. Tornarem a tenir alguns núvols durant la primera meitat del dia. Sembla que de cara a la tarda es trencarà amb força, però en tot cas, són núvols poc importants, que si deixen alguna gota divendres, serà molt tímida, molt poc important i més probable cap al Maresme sud. Pel que fa a la predicció del cap de setmana, tant dissabte com diumenge, continuarem amb bonança, amb alguns núvols però poc importants, sense pluges i, per tant, un cap de setmana que es presenta en general força tranquil.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si avui entreu al web radiocalella.cat com a notícies destacades i podeu llegir que la CUP demana que hi hagi un punt lila a l'Oktoberfest, la festa de la cervesa, la carpa de la platja. També com a destacats els 58 compromisos programàtics del govern de Junts per Calella i el PSC. I també destaquem que el Ranxo Bonança, de fet, van venir ahir a la ciutat a explicar-nos-ho. Organitza una matinal d'activitats solidàries amb la Marató de TV3. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, els Mossos es blinden contra possibles pressions de Torra, és el que diu La Vanguardia avui a la seva portada, que també destaca la guerra comercial que afectarà el 90% de l'economia mundial. a la portada del diari El Periódico i destaquen educació sexual a l'escola des dels 3 anys, que Casado demana silenci al PP sobre Franco i l'avortament. El govern tindrà a Catalunya fins a 1.800 antiavalots per la sentència. Crit d'auxili dels rectors, també a la portada del diari El Periódico, que aquest diari també destaca que el 10N agita les pensions sense entrar en el fons. I l'FMI preveu una frenada econòmica en el 90% del món. I dels diaris que es publiquen al conjunt de l'Estat, El País diu que Boris Johnson dinamita la negociació del Brexit i culpa, en aquest cas, a la Unió Europea. Aquest diari també diu que l'FMI adverteix de la guerra comercial que amenaça tota una generació. I ens fixem també en la portada del diari El Mundo, que diu que Interior preveu substituir 5.000 Mossos si desobeeixen una altra vegada. I aquest diari que diu que també la revolta obliga al govern de l'Equador a fugir de Guayaquil. Són alguns dels titulars de la premsa d'avui. A Comarca, que hi destaquem, Noemí Esteve, molt bon dia.
Doncs molt bon dia, Sònia. Mira, avui destaquem, perquè avui és notícia també, l'esportista maresmenc Ricky Rubio. Uh-huh. Diràs, què ha guanyat, no, aquest cop? Doncs no ha guanyat res, sinó, escoltem això.
A veure, sentim-lo.
Si Ricky Rubio aguanta pedalejant en un tricicle, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat.
Doncs bé, per què és notícia? Doncs perquè ha fet aquest promocional, junt amb el Departament de Salut i la seva fundació, Ricky Rubio Foundation, han presentat aquesta nova campanya contra el tabac amb el lema Aguanta. Ricky Rubio doncs, protagonitza 4 vídeos en què experimenta diverses dificultats, com per exemple el que escoltàvem ara, no? Anant un tricicle minúscul, aquells que puguin veure el vídeo, és graciós, doncs que el mirin, o encistellant una cistella mòbil, a intentar, o aguantar hores al seient d'un avió minúscul que li queden les cames grans per difondre quin missatge? Doncs el següent missatge. Si Ricky Rubio aguanta en un tricicle, tu pots deixar de fumar. La campanya es distribuirà per diferents mitjans, posant especial atenció doncs, a les xarxes socials amb la idea d'arribar més als joves, no? Aquest públic jove que malauradament cada cop comencen a fumar abans, perquè durant l'acte de presentació que es va fer ahir van resaltar diverses dades preocupants sobre el consum de tabac en joves i adolescents, com ara, per exemple, que a Catalunya l'edat de mitjana en què els adolescents comencen a fumar és entre els 14 i els 15 anys.
Déu-n'hi-do.
Després que gairebé el 40% dels escolars de 14 a 18 anys han fumat alguna vegada i després també que els joves de 15 a 25 anys consumeixen entre 5 i 6 cigarretes cada dia o que el 67% sí. dels joves d'entre 15 i 25 anys han intentat deixar de fumar almenys en una ocasió. Vol dir que han fumat i que ho han intentat deixar. I doncs bé, amb aquesta campanya s'emmarca en una ofensiva del departament contra el tabaquisme després de que hagi repuntat en aquestes estadístiques com ara repassàvem. I doncs bé, per reduir l'impacte del consum de tabac, Salut també vol impulsar una nova llei d'addiccions. Entre les mesures destaquen doncs, que preveu prohibir fumar en instal·lacions esportives a l'aire lliure, fins ara les tancades ja està prohibit, doncs també en camps de futbol a l'aire lliure, en les parades de transport públic exteriors, quan tu estiguis esperant
el allò que t'estàs esperant allà al marquesina, exacte.
Doncs que no s'hi pugui fumar, o en vehicles privats, no? Que sembla una mica de quan condueixes no pots agafar el mòbil, però si vols fumar, pots fumar.
Sí, sí. Doncs ara només cal que la gent compleixi, perquè per exemple a les escoles, a fora els voltants no es pot fumar, i hospitals, i quanta gent veus que està esperant la criatura o gent a fora de les dependències del CAP o de l'hospital i està amb la cigarreta a la mà.
Sembla que encara no som conscients d'aquell perímetre com de seguretat, per així dir-ho, en que en escoles o hospitals o CAPs no pots fumar. Doncs bé, portem més qüestions, perquè si dilluns parlàvem de la Junta Local de Seguretat de Malgrat de Mar, avui ens toca parlar de la de Pineda, que es va celebrar ahir i va estar també presidida pel conseller d'Interior Miquel Buch. Durant el darrer any a Pineda han baixat un 26,7% els robatoris a l'interior de domicili i Buch doncs, va assegurar que aquest descens es deu al pla operatiu específic que els Mossos d'Esquadra estan portant a terme arreu arreu del territori per evitar delictes. Buc Delicom també va assegurar, malgrat, ha dit que la sensació d'inseguretat doncs, és més elevada entre els ciutadans, però que les xifres demostren que la realitat és una altra i que cada cop el descens dels robatoris, per exemple, va en descens, o d'altres delictes vinculats.
Doncs hi ha alguna cosa que no quadra.
Hi ha alguna cosa que no quadra, exacte.
Sí.
Perquè en aquesta línia doncs, el conseller afegia que és necessari evitar ocupacions, com també parlàvem l'altre dia,
sí,
malgrat, o punxades de llum, perquè poden generar situacions perilloses com incendis, i no només de l'habitatge en si ocupat, sinó de tot l'edifici en qüestió. I és que Pineda té unes xifres de 61,4 fets penals produïts per cada 1.000 habitants, 15 punts per sota de la mitjana de Catalunya i gairebé 9 punts per sota de la mitjana de l'Alt Maresme, que ara mateix la tenim en 70 fets penals per cada 1.000 habitants. Amb tot, Buc també va afegir que a hores d'ara s'està treballant per prevenir que l'increment de la presència policial a Barcelona doncs, traslladi els fets delictius a àrees properes com Maresme, no? Que ara Mossos d'Esquadra estan posant doncs, molta presència policial a la capital catalana,
sí,
com és Barcelona, i que els lladres no diguin, ostres, doncs ens estan vigilant a Barcelona i ens
anem cap a
àrees properes
cantó,
com,
clar,
per exemple, potser el Maresme o el Llobregat. Doncs Buc va afegir també de tenim en compte això i ja estem duent a terme actuacions de prevenció. I acabo també amb una última notícia, amb un últim breu, també en clau de societat, perquè divendres passat els veïns de l'urbanització de Castellà d'Índies en Sant Cebrià de Vallalta van despertar-se entre les 1 i les 2 de la matinada alarmats pel que pensaven ells que era un nou robatori en una de les cases de l'urbanització.
Sí.
Segons el relat dels testimonis, 4 persones d'origen magrebí van accedir a una casa i van agredir el seu propietari amb un bat de béisbol. Dels 4 agressors, 2 van ser detinguts per efectius policials i des de Mossos d'Esquadra destaquen la dificultat afegida en aquest cas, ja que en l'interrogatori es van trobar que ni la víctima ni els 2 agressors parlaven gairebé castellà. Per tant, els va costar molt poder dur a terme amb normalitat aquest interrogatori. Segons va avançar posteriorment després l'Ajuntament de Sant Cebrià, no es tractaria d'un robatori com a tal, sinó d'un atac predemitat per una problemàtica entre particulars.
Ja, un ajustament de comptes,
un ajustament
que en diuen,
de compte,
no?
Que es diu, exacte.
Exacte.
Després d'aquest incident, encara que l'Ajuntament ha volgut destacar doncs, que no és un robatori normal, doncs els veïns han tornat a reclamar més mesures de seguretat, ja que en els darrers mesos els robatoris són una constant en aquesta urbanització. I de fet, com ja s'ha fet en altres poblacions del Maresme, un grup de veïns ha començat a organitzar patrulles ciutadanes per les nits.
Déu-n'hi-do. Després, clar, no quadren, hi ha coses que no quadren, el que dèiem abans, no?
No
que la gent té sensació d'inseguretat i,
baixen
en canvi,
les xifres,
clar,
però la sensació està present, està en l'ambient.
Molt bé, Naomi, que tinguis un bon dia.
Moltes gràcies.
I si ara mateix heu de fer servir el transport públic, hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per un tren de mercaderies abriat a Castellbisbal, els trens de les línies R4 i R8 circulen en tots dos sentits amb demores que poden superar els 15 minuts. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, també al seu pas aquí, per al Maresme. Deu i 17. Com us deia, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, celebren les Jornades Europees del Patrimoni. La Lluïsa Fernández, que és la directora del Museu de Calella, ens fa 5 cèntims de l'activitat que es farà als espais museístics de la nostra ciutat a l'entrevista que us oferim d'aquí uns moments.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred. Carrer Sant Jaume 442, Calella. A la mateixa Nacional 2. Decofred.com.
Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Aquest cap de setmana es celebren les Jornades Europees del Patrimoni, és per això que hi ha jornada de portes obertes als museus de la ciutat. Tenim en línia la directora del Museu de Calella, la Lluïsa Fernández. Què tal, Lluïsa? Molt bon dia, benvinguda.
Hola, hola, molt bon dia.
Ens pots explicar en què consisteixen aquestes Jornades Europees del Patrimoni?
Sí, mira, les Jornades Europees del Patrimoni són una iniciativa del Consell d'Europa i de la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des de 1991 i que és considerada com l'activitat participativa més important d'Europa en relació al patrimoni cultural. Les Jornades Europees de Patrimoni també són un esdeveniment obert a tothom i són una gran oportunitat per conèixer la riquesa i l'atractiu del patrimoni cultural.
En el cas de Calella, què és el que s'ha previst per aquest cap de setmana?
Bé, doncs tenim unes jornades de portes obertes, tant al Museu Arxiu Josep Maria Codina i Veguer, així com al Museu del Turisme, i també en el far i en el refugi.
I què veurem? Què és el que es veu en el museu o hi ha alguna cosa especial que ho diferenciï d'altres ocasions amb motiu d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni?
Bé, doncs en primer lloc, en els horaris habituals doncs, hi haurà entrada lliure, per tant no s'haurà de pagar. I després tenim previstes dues activitats especials el dia 12 d'octubre, a les 6 al Museu del Turisme, amb l'actuació musical de Rocío Pinto i Josep Maria Marseguer, i a les 9:30 al Pati Museu de l'Arxiu Municipal, Josep Maria Codina i Veguer, també es produirà una ballada de swing. I al pati.
Està bé. I, perdona, quina relació té la música del swing, o en aquest cas l'actuació de Rocío Pinto i de Josep Maria Marseguer amb aquestes jornades del patrimoni europeu? Com és que s'ha buscat aquesta activitat musical?
Bé, doncs es tracta d'estrenyar vincles entre doncs, els equipaments museístics i la societat. Sobretot es tracta doncs, de promoure noves activitats i experiències i de fer una nova experiència dinàmica i atreure nous públics que potser habitualment no visiten els museus i amb motiu d'aquestes activitats doncs, visitaran aquests espais.
El tema del swing ho tenim clar, però, per exemple, l'actuació musical de Rocío Pinto i de Josep Maria Marseguer, exactament quin estil de música fan?
A veure, és un musical en directe, de veu i piano.
I això pel que fa aquest dissabte, a partir aquest dissabte 12 d'octubre, obertura dels espais museístics i, com deia la Lluïsa, a les 6 de la tarda al Museu del Turisme, aquesta actuació musical, i també a dos quarts de vuit al pati del museu aquesta ballada de swing. I de cara a diumenge, heu preparat alguna cosa?
Jornada de portes obertes en els horaris habituals.
Doncs, Lluïsa Fernández, vol afegir alguna cosa més?
Doncs animar-vos a tothom, a tots i a totes, a que ens visiteu i moltes gràcies per tot.
Molt bé, doncs gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Vine a jugar al pàdel. El pots practicar davant la platja, a les instal·lacions del Pàdel Calella Esport. Pàdel Calella, lloguer de pistes i escola de pàdel infantil i adults, base i competició. El Pàdel Calella disposa de terrassa, bar, restaurant i pàrquing gratuït per a clients. I atenció, del 18 al 20 d'octubre, torneig 8è aniversari, categories masculí, femení i mixta. Diumenge 13 d'octubre es faran partits classificatoris. Més informació a les xarxes socials. Vine a jugar al pàdel. Pàdel Calella, passeig marítim, Riarany dels Frares.
Radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Doncs avui a la ciutat parlem amb el biòleg calellenc Francesc Peters. Ell és l'autor d'un informe publicat per la secció de Ciències Biològiques sobre els efectes del canvi climàtic a l'entorn, a la salut, a l'economia. Francesc, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt interessant aquest informe.
Gràcies.
Que és fruit de tot un seguit de conferències, no?
Això va començar com la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans buscava un coordinador per fer una mica un treball de reporter d'una sèrie de conferències i buscar una sèrie d'informació i ajuntar-la d'una manera més esquematitzada i més uniforme, no? I em van encarregant a mi de fer-ho i d'aquí va sortir aquest informe.
En feu moltes de conferències al llarg de l'any? Sí, per fer pedagogia del canvi climàtic?
Sí, evidentment, se'n fan moltes i com avui jo estic aquí a la ràdio, doncs és una part més d'aquest esforç que els científics fem per fer arribar doncs, aquestes idees al públic en general.
Un esforç que feu els científics que a vegades no va de la mà de l'esforç que haurien de fer els polítics, no? Que a fi de comptes són els qui tenen la governança del món, no?
Sí, diguem que els polítics van una mica sempre a remolc d'una majoria de la població que expressen les opinions, no? I quan aquesta opinió doncs, arriba a un cert límit respecte a un cert tema, llavors actuen, no? El cas paradigmàtic va ser, per exemple, en prohibir fumar en llocs, espais públics, etc, etc. No pas el 100% de la població n'estava d'acord amb això, però va arribar un moment que la política va actuar i va dir doncs això s'ha de fer així perquè és pel bé de tothom, etc, etc, no? I a partir d'aquí, doncs la població, fins i tot aquells que no hi estaven d'acord, s'hi han adaptat. Sempre passarà això, sempre hi ha població que no està d'acord amb una sèrie de temes, no?
Tenim, per exemple, els incendis de l'Amazones aquest estiu, que se n'ha parlat relativament poc, sent el pulmó del món, no?
Sí, se n'ha parlat en fòrums i en xarxes socials i així.
Perquè no interessa?
No, sí que interessa. El que passa és que, clar, aquí tenim uns poders fàctics, clar, polítics molt forts a l'Amazones, a Brasil, sobretot, amb els canvis de govern, etc, que tenen al seu costat també altres poders influents americans, no? I que amb tot això fa molt difícil el combat a nivell de mitjans, a nivell de la societat en general, no? Però sí que se n'ha parlat.
I això en els biòlegs què us fa pensar? Que al final ens en sortirem amb el tema d'aquesta pedagogia que feu o els interessos van per damunt de tot?
És obvi que arribarà un moment doncs, que aquesta majoria d'opinió s'instaurarà i la classe política prendrà acció, com s'està començant a prendre. A Barcelona, mateix a la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona ja ha creat un pla clima per intentar avançar-se a totes les conseqüències climàtiques que pot patir una ciutat com Barcelona i començar-hi a fer front a aquests temes, no? O sigui que hi ha institucions que ja estan actuant.
Sí. Avançar,
i jo, el problema és que potser en alguns aspectes, com sempre, potser hi serem tard, no? Potser les espècies que s'hauran extingit i que potser amb accions que s'haguessin pogut començar fa 20 o 30 anys, doncs potser no s'haurien extingit ara, doncs aquestes espècies ja no hi seran, no? I moltes d'aquestes espècies podem dir que poden portar potencials remeis, medicaments, etc, a malalties d'ara o futures malalties que encara no coneixem, no? Són un reservori molt important per descobrir noves medicaments, noves maneres de també de generar compostos, etc.
Dius avançar-nos, però és que el problema el tenim ja, no? Que és una cosa que sembla que ens quedi molt lluny i que sembla que no ens passa aquí i perquè no veiem aquell forat, no?, de la capa d'ozó tan famós, però
Però el problema ja el tenim.
Correcte, estem completament immergits dintre d'un canvi climàtic. Sí. Això ja era evident en l'any 1988, quan es va establir el panell intergovernamental de canvi climàtic, i a partir d'aquí han hagut informes successius, no? Clar, la població, quan li dius, els científics tenim un 30% de certesa de que una cosa sigui causa d'una altra, així ens diu, 30%, això no va enlloc, no? En molts casos, amb el canvi climàtic, tenim certeses del 80, 90, 95%, no? Però encara que diguéssim del 30%, si avui amb algú li diguéssim, escolta, tens un 30% de possibilitats que si compres un tiquet de loteria et toqui, jo m'hi deixo el sou.
Home,
si em diuen això.
Jo també.
Encara
sí,
que sigui un 30%, ni que sigui un 10.
I tant.
Si que sigui un 10, comprant 10 números, et segur que et tocarà.
I tant.
Doncs jo m'hi deixo el sou. Doncs això és la població, encara diu, ah, no, només un 10, només un 15, només no sé què. Clar, els científics una certesa del 100% no la podem assegurar mai. Perquè sempre hi ha petites variabilitats i petites cosetes.
Parlem dels efectes damunt de, en la nostra salut. Parleu de complicacions respiratòries, cardiovasculars, renals, mentals,
sí,
morts prematures...
En aquest informe s'han separat bàsicament efectes directes del canvi climàtic, els més evidents degut a la temperatura, degut a altres fenòmens meteorològics també, d'efectes indirectes que estan afectant ecosistemes, organismes, etc., i que de retruc ens poden afectar la nostra salut, no? I també d'altres efectes que estan afectant, el canvi climàtic està afectant a sistemes socials o socioeconòmics, i de retruc ens poden afectar la nostra salut. I en aquestes tres seccions, evidentment, potser el més obvi, el més evident, el que se'n parla més, doncs és l'augment de temperatura i com això doncs, ens afecta la nostra salut amb complicacions respiratòries, cardiovasculars, fins i tot mentals, renals, etc.
Tant
no?
Ens afecta la... la pujada de nivell de temperatura, tant?
Sí, sí que ens afecta. El que passa és que, evidentment, afecta més una sèrie de població més vulnerable, gent gran, nadons, gent exposada a treball a l'exterior, i evidentment, sovint va acompanyant d'altres coses, no? Per exemple, la contaminació atmosfèrica. La contaminació atmosfèrica sabem positivament que ens està afectant la salut. Quan a la contaminació atmosfèrica li afegeixes el component de calor addicional, doncs això té una incidència més gran. No? I com es veu aquestes coses? Perquè no és fàcil dir, mira, a aquesta persona se li ha complicat això o ha mort això degut a la temperatura, degut al canvi climàtic. No? Doncs es mira de manera estadística. No? Se sap que se relaciona doncs, una sèrie d'entrades a hospitalització degut a una sèrie de complicacions, més freqüentment quan hi ha una temperatura més elevada.
Yeah.
I doncs d'aquesta manera s'associen, no? I amb una certa ja molt grans que això és així.
I amb el tema de les morts prematures?
Morts prematures el que vol dir és que se t'està escurçant la vida. És el mateix problema que amb el tabac, no? El tabac, tu fumes un cigarret i no et mata. En fumes dos, en fumes una vida sencera i potser no t'ha matat, fins i tot potser no has desenvolupat una malaltia ni renal, ni respiratòria, ni res, ni un càncer, no? Però el que s'ha vist estadísticament és que si aquella persona tenia una esperança de vida de X anys, aquesta esperança de vida se li ha escurçat una sèrie d'anys, d'acord? Doncs això és el mateix, és la mort prematura. Si tu tenies una esperança de vida X, degut a una sèrie de factors ambientals, entre els quals hi ha això, o de contaminació, etc., se t'escurça aquesta esperança de vida.
El fum del tabac també afecta directament el nostre medi ambient? O és un tema ja més de salut?
Bé, jo crec que més directament ens afecta la salut, que és un però evidentment que si ens afecta la nostra salut, també afecta la salut dels nostres animals de companyia, de les espècies que tenim al voltant, i sí, evidentment, i la contaminació atmosfèrica també, clar.
En aquest informe també parleu de les precipitacions. Ara hem assistit fa poques setmanes aquests 400 litres per metre quadrat a la zona d'Alacant, que això és una cosa que és una bestiesa. Què està passant?
Sí, és una bestiesa, però tampoc és una cosa que no passi mai. Són fenòmens de poca probabilitat, però que són... La gent que estudia això diu que tenen una recurrència doncs, de 100 anys, o de 200 anys, o de 500 anys. No? Això què vol dir? Que estadísticament, cada X temps pot passar un fenomen d'aquests. No? El que passa és que com a societat, si és una cosa que diem que passa de mitjana cada 100 anys, doncs bueno, diu, bueno, ja construirem aquí o ja farem el que sigui, que bueno, d'aquí 100 anys la probabilitat que ens passi és molt baixa, bàsicament. No és com la loteria. No compro números perquè la probabilitat que em toqui és molt baixa, doncs aquí igual, no? Però de tant en quant toca.
Ja, però quan fa, per exemple, jo què sé, no sé, ara ho dic una hostiesa, quan fa 100 anys que igual va passar, en aquell moment no es parlava del canvi climàtic.
No, correcte.
Per què passava?
Per tant, és el que he volgut expressar una mica potser malament, i és que deslligo aquest fet concret amb el dir, és que això és degut al canvi climàtic. Bueno, potser sí o potser no, no ho sabem, perquè aquests fenòmens, com que són tan rars, passen de tant, molt de tant en tant, no tenim sèries prou llargues o dades prou convincents per assegurar doncs, que sigui degut, estigui immergit dintre un canvi climàtic. El que sí que sabem estadísticament, sembla ser per les nostres latituds, és que els fenòmens de precipitacions i precipitacions més violentes augmenten. És a dir, en general patirem una sequera més gran, i això és bastant clar, però també quan plou, plourà més intensament. Encara que plogui menys en tot l'any, quan plou, plourà més intensament.
I això per què passarà?
Això és degut als canvis que la calor introduïda dintre el nostre planeta afecta una sèrie de circulacions atmosfèriques, el vapor d'aigua, etc. I fa, doncs, produeix aquests fenòmens que no són homogenis a tot el planeta, és a dir, en tot el planeta augmenta la calor, però el fet de les precipitacions hi haurà zones que hi haurà més precipitació i les zones que n'hi haurà menys. Yeah. I les zones que hi ha menys, com els nostres, a més seran això, més episòdiques i més violentes.
Jo havia llegit que aquests aiguats es produïen molt, però a alta mar. I ara cada vegada s'acosten més a les zones de població. Això és veritat?
Doncs això no en tinc constància. Yeah. No. Mm-hmm. No ho sé. No t'ho puc dir.
El tema dels tifons, dels bufaruts, hi ha zones del món on estan molt acostumats, però aquí no. I de tant en tant en veiem algun de bufarut aquí, a la costa del Maresme.
Sí, és una qüestió que s'està començant a estudiar, perquè, clar, com comento, les sèries temporals, els fenòmens d'això són encara poquets per tenir una estadística fiable i potent, però sí, sembla que hi ha més fenòmens d'aquest tipus. Pot ser que sigui la nostra percepció, de moment, que estiguem més sensibilitzats a comptabilitzar-los, però sembla que sí, que hi ha un augment de fenòmens de precipitació.
I això també es deu al canvi climàtic?
Sí, això en part seria una conseqüència del canvi climàtic, correcte.
Mm-hmm. En aquest informe també aconselleu moure les vies del tren que estan al llindar de la sorra de la platja.
Bé, aquest informe, jo he fet la part de l'informe més científic.
Jo ho he llegit en l'informe, això, eh?
Correcte, aquesta part és una part introductòria que s'ha afegit de recomanació a polítics, a la societat en general, que no l'he escrita jo, però bé, és una qüestió una mica evident, no? La pujada del nivell del mar, que sabem segur que està passant, si ha d'haver-hi un augment de temporals, doncs tot això farà que la zona costanera sigui molt més vulnerable a patir, totes les infraestructures costaneres seran molt més vulnerables a patir impactes, no? Uh-huh. Llavors és preveure una mica aquestes situacions, no?
Home, hi ha zones d'aquí de la costa que quan plou, quan hi ha temporal de mar, se'ls indu tota la sorra.
Correcte, bueno, això de la sorra en vam parlar una altra vegada, sí. També, no? És un fenomen natural, que ara hi hagi més sorra, n'hi hagi menys, però també baixa menys sorra a través dels rius, perquè estem retenint molt l'aigua dels rius, i per tant, si hi ha menys sorra que s'aporta a la zona costanera, hi ha menys sorra per jugar, i en general, quan hi ha avents de, sobretot, llevantades grans i així, doncs se'n va molta sorra. No?
Ja, a Pineda,
després, amb el passeig. Després te la torna, en general, no? També si poses moltes...
Sí, però te la torna quan ja t'ho ha destrossat tot, no?
Clar, potser no tenim prou espera, no, els humans, perquè volem que la següent temporada d'estiu doncs estigui tot maco pels turistes, i això, clar, no són els ritmes de la natura.
Ja. A partir de quants metres de l'aigua s'hauria de poder construir? Què creus,
jo no,
tu, Francesc?
Jo no ho sé, aquestes coses no els sé, no sóc tècnic ni enginyer en infraestructures costaneres i així.
Ho dic perquè el passeig marítim de Pineda ha quedat destrossat diverses vegades, saps?
Però...
Vull dir que a vegades ens entestem en fer coses allà on...
El nivell del mar de mitjana sembla que està pujant al voltant d'entre 1,5 i 2 centímetres cada dècada. No? Llavors es pot anar comptant les dècades. Clar, un augment d'un parell de centímetres, si li afegeixes un moment de temporal, l'impacte és molt gran. Llavors, depèn de com sigui la costa, i nosaltres tenim una costa que és bastant empinada, diguéssim, llavors potser retirant-te una sèrie de metres, doncs amb això ja faríem, no?
Perquè aquests 2 centímetres, amb quines onades es tradueix això?
Quan no, els 2 centímetres són de mitjana. I això es produeix bàsicament se'n parla molt del desgel dels pols i així, però sí, que porten aigua dolça en el mar i per tant augmenten una mica el nivell del mar, però això és un poquet perquè el que fa la temperatura és augmentar també la temperatura de l'aigua. La temperatura de l'aigua del mar també està pujant, sí, ja com a reflexe, i penseu que costa molt més escalfar aigua que escalfar aire. Vull dir que quan ja es tradueix al mar la cosa és que és molt evident ja de què està passant. No? Uh-huh. El fet de pujar la temperatura a l'aigua fa que l'aigua guanyi volum.
Ja, mira, ara ho veiem.
O sigui,
ara veiem el desgel. Uh-huh.
En comptes d'ocupar un litre, doncs ocupa una mica més d'un litre.
Ja.
D'acord? I és clar, això ho trobeixes amb tots els milions de quilòmetres cúbics que hi ha en el mar i evidentment fa pujar el nivell del mar.
Clar, veiem el desgel i dius, home, això passa a l'altra punta del món. Però clar, ens afecta directament, per exemple, aquí a la comarca.
O és clar que ens afecta directament, perquè el desgel no només està passant a l'Àrtic, també està passant a les nostres muntanyes, no? A les glaceres, uh-huh, i de mitjana també, quan es reparteixi aquesta aigua del desgel pels oceans, doncs també, evidentment, que també ens afecta. Clar.
Plou molt, plou de cop, però els pantans estan secs.
Bé, aquí, clar, ja és una cosa d'oferta i demanda, no? També, vull dir, si la demanda humana és brutal per l'aigua, no? I, yeah, a més, està incrementant més que no pas la població, perquè que el número de població, no? O sigui que si augmentes amb 10 el número de població mundial, estem augmentant més de 10 els recursos hídrics per alimentar aquesta població o per mantenir aquesta població, no? Perquè no és només per consum propi, sinó per mantenir els sistemes productius, els negocis, el turisme i moltes altres coses associades, no? I per tant gastem molt més conforme anem augmentant el nostre grau de desenvolupament social, també.
Amb el tema dels plàstics a l'aigua, què?
Bé, això no s'ha tocat aquí, no? Perquè el tema dels plàstics és, tot i que ens afecta molt la nostra salut, no té una relació amb el canvi climàtic, no? Sí. Llavors aquí hem sigut molt restrictius en aquest informe de fer relacions directes entre canvi climàtic i salut directament o a través d'aquests efectes ecosistèmics, no? Però és evident que els plàstics, els microplàstics afecten la nostra salut. De la mateixa manera jo ho veig com el fum ens afecta també, el fum de fumar, uh-huh, ens afecta la nostra salut i sempre és mesures, no?
Uh-huh. Parleu també de les desplaçades de les espècies tropicals.
Sí, bàsicament la temperatura de tot el planeta augmenta i per tant les zones que eren més fredes o no tan caloroses, com pot ser doncs, les zones temperades, nosaltres estem gairebé al límit entre zona temperada i zona subtropical, no? Mm-hmm. Però bé, augmenta la temperatura mitjana i per tant hi ha espècies que no podien viure o no podien completar el seu cicle vital, la seva reproducció, degut a que a l'hivern les temperatures eren molt baixes, etc. Prou baixes perquè no poguessin desenvolupar-se, diguem-ho així, doncs resulta que l'augmentar doncs, un grau la temperatura, un grau i mig, aquestes espècies ja s'hi poden reproduir.
Ja s'hi estan bé, no?
I s'hi estan bé. I d'aquesta manera, la seva distribució biogeogràfica està anant cap al nord, diguéssim, no? De moltes espècies tropicals, subtropicals, no? Clar, algunes d'aquestes espècies doncs, són verinoses, per tant es poden produir picades, altres simplement són organismes que porten patògens associats o organismes com poden ser ratolins, etc., que poden patir una sèrie de malalties de les quals nosaltres també podem ser hostes secundaris, també els podem patir, no? Llavors, a l'augmentar la seva distribució cap a les nostres latituds, també apareixen aquestes noves malalties aquí.
Fins i tot malalties que estaven erradicades, no?
Fins i tot malalties que podrien estar més o menys erradicades, sí.
Mm-hmm. Tenim el cargol poma, tenim el cranc de color blau, tenim la vespa asiàtica. Què, tot això? Com arriba aquí?
Clar, moltes d'aquestes espècies han arribat simplement pel transport humà, no? El moviment de persones i sobretot mercaderies han fet que sí, hi ha una distribució global d'espècies que si troben un hàbitat que per les seves condicions climàtiques més o menys els hi va bé i resulta que perquè on que en allà no hi havien viscut doncs no tenen depredadors adaptats a menjar-se'ls o no tenen competidors respecte a ells perquè són espècies que es reprodueixen molt ràpidament, etc., doncs poden desequilibrar totalment un ecosistema. No?
I com es desequilibra aquest ecosistema?
Amb això es barreja el fenomen aquest que he comentat abans de l'augment de la distribució biogeogràfica cap al nord d'espècies tropicals i subtropicals, que és una cosa més lenta però que va passant, eh? Com els peixos que ens estan arribant més de les zones del Mar Roig, etc., estan cada vegada entrant al Mediterrani per la part oriental i cada vegada s'estan distribuint més cap a tot el Mediterrani.
Ja, i per què, com arriben aquí?
aquestes espècies.
Sí.
Bueno, de manera natural poden arribar, no?
Ja. I, però això abans no es veia.
Sí, bueno, clar, no es veia. Si l'efecte aquest de la temperatura ara és molt més acusat i troben aquests nínxols més disponibles, doncs sí que van entrant, no? Uh-huh. L'efecte del transport humà hi ha sigut des de sempre, no? Vull dir, tenim el famós cas dels conills que van arribar a Austràlia i va ser una plaga, no? Austràlia, els van haver d'erradicar perquè trencaven completament tot l'ecosistema. Yeah. No hi havia conills, els britànics van portar conills i això es va estendre i van ser com les rates d'allà i els van haver de...
Bueno, no sé si té res a veure amb els porcs senglars, que aquí també, déu-n'hi-do.
Clar, vull dir, aquestes coses... amb un sistema en què no hi ha una pressió de l'explotació per carn ni per altres motius d'aquests grans animals, que simplement s'han introduït per causes, diguéssim, uh-huh. una mica visuals o en algun cas cinegètics, com els porcs senglars, no? Si no hi ha depredadors d'aquests organismes, perquè no voldríem tenir ossos aquí a la serralada litoral o altres coses així...
Yeah.
En molts casos es dispara la seva població. No passa això amb els senglars, amb els cabirols i amb altres
vols dir que si tinguéssim ossos aquí a les nostres contrades això no passaria?
Bé, vull dir, jo no ho sé ara els ossos, yeah. els he posat com un exemple, no? Però vull dir, l'equilibri ecològic dels grans depredadors fa molt temps, els llops, per exemple, fa molt temps que els vam trencar, no? I ara... volem part d'aquesta natura que teníem abans aquí, però sense completar-la del tot, i això no pot ser, no? El desequilibri seguirà siguent, no?
S'amaguen de llops per aquí, per la zona?
No.
No? I abans?
Abans sí que n'hi havia.
Ja, i doncs, què ha passat amb ells?
Home, clar, els llops doncs, convivien amb els humans, doncs si trobaven una bèstia doncs, i tenien ganes, se la menjaven. Podien atacar una persona si estaven amenaçats o tenien molta gana, sobretot potser nens o així, no? Que són preses més fàcils. I és clar, això, els humans, doncs, en un moment determinat que no hi havia aquesta visió de sistema ni ecològic, doncs els van erradicar, bàsicament.
En aquest informe dieu que Catalunya és una zona especialment vulnerable per la seva situació geogràfica. M'ho pots explicar, això?
Bueno, Catalunya, i perquè està dintre de l'arc mediterrani, no? Som una zona on l'augment de temperatura sembla que és fins i tot més acusat que altres zones.
Per què?
Bé, per la seva posició latitudinal, tota aquesta franja subtropical, doncs és on s'acusa una mica més. No? I a més el mar Mediterrani, el seu mar tancat, doncs és com tenir una banyera, no? S'escalfa més ràpid una banyera que no pas un mar obert. S'escalfa més una piscina petita que una piscina gran, no? Doncs això també hi afecta, no? I llavors, a més, perquè estem en un sistema com una mica de transició, no? Entre un clima temperat i un clima subtropical. Estem just a la franja, no? I llavors, clar, que augmenti una mica la temperatura, totes aquestes espècies més tropicals poden donar el salt i passar, no? Com està passant força, doncs, tot el que és a la zona del sud d'Andalusia i així, doncs, estan passant més espècies.
Ja. Yeah. I amb tot això, què hem de fer?
Bé, amb tot això que hem de fer, la causa principal del canvi climàtic som nosaltres a través de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, no? Llavors jo crec que està començant a calar en la societat la mentalitat de que això s'ha de canviar, perquè no podem seguir així i les conseqüències podrien ser molt pitjors d'aquí uns anys, no?
Pensem ara pitjors?
Home, pensem ara mateix que amb una mica d'augment més de temperatura, tot el que són les zones de tundra, àrtiques i prop de l'Àrtic, etc., tot el que és el permafrost, allà es desglaçarà. I si es desglaça, això conté en els seus sòls una quantitat de metà que és, no sé si 20 vegades més potent en quant a retenir la calor pel canvi climàtic, no pas el CO2, doncs que s'alliberarà l'atmosfera, no? Per tant, estem en un punt ara que si no hi posem res, d'aquí uns anys l'increment exponencial de temperatura serà molt més gran. I això, com comencem a comentar en aquest article, en aquest informe, que no hem fet res científic nosaltres, simplement hem agafat informes de globals, mundials, etc, alguns articles científics, i n'hem extret tota la informació i l'hem ordenat una mica, no? Res més, un informe molt breu. Doncs, esclar, tots aquests efectes sobre la nostra salut doncs, potenciaran molt.
Els llocs de costa, com Calella, a la llarga, perillem?
Sí, clar que perillem amb el, a la llarga, no? Es tracta de veure quan llarg és i quan, amb quina acceleració ara es produirà tot aquest canvi climàtic, no? Però l'augment de temperatura, l'augment de volum de l'aigua i, per tant, de l'altura del mar s'està produint. El que passa és que també som una societat avançada, no? I tenim, cada vegada més tenim una capacitat de resposta i modificació de les nostres condicions per adaptar-nos, no? Uh-huh. Una de les grans paraules avui en dia és l'adaptació a tots aquests temes, no?
Teniu fe amb la classe política, amb tot això?
Sí, la classe política no és més que un reflex de la societat al final, no? Sí. No és una classe diferent, són persones com nosaltres que intenten gestionar doncs, el territori...
Bueno, alguns més bé que d'altres, no?
Sí, bé, però això també és com les fluctuacions de la natura, no? Vull dir, es van suavitzant, no? Si un no ho fa prou bé, al cap d'una legislatura potser uns altres ho faran una mica diferent, etcètera, etcètera. No van canviant també i cada vegada els partits polítics van tots assumint aquests problemes i les solucions a aquests problemes dintre els seus programes polítics, vull dir, els van fent seus, no? Perquè la societat els hi demana també, no?
Molt bé, Francesc.
Ara, en un moment determinat hi ha d'haver-hi algun polític que tingui prou responsabilitat per dir, mira, això del canvi climàtic ara ja ha arribat un punt que tothom està posant el crit al cel i encara, tothom no, una quantitat de població està molt preocupada, hi ha moltes evidències dels científics, etc. I posarem una sèrie de polítiques per redreçar-ho, que no a tothom li estarà bé aquestes polítiques, com en el cas hi ha hagut ara dels plàstics d'un sol ús, no? que s'estan prohibint els plàstics d'un sol ús, no a tothom li estarà bé, però és per benefici de tots, no? I ens haurem d'adaptar, igual que la gent que fuma, doncs suposo que preferiria fumar en el seu despatx i no pot fer-ho, no?
Bueno, millor que no fumi, el consell seria...
Correcte, ara tothom està començant a assumir això, no? Que fins i tot els fumadors mateixos,
sí,
no?
Sí, tant.
Però en un moment, determinat no, i hi ha gent que es rebotia, no, i això no fa gaires anys, de tot
i tant,
això.
I tant, no, doncs, vam assistir-hi a això,
I potser els polítics que van prendre les decisions de la regulació d'això van ser molt valents, no? Vull dir, perquè hi havia una part de població que poden ser una part de vots, doncs que els hi anava en contra, no? Doncs el mateix, jo crec que estem a pocs anys de que hi hagin legislacions potents per revertir el tema del canvi climàtic. No?
Molt bé, Francesc, alguna cosa més?
No, només moltes gràcies per fer difusió del tema aquest i encantat d'haver estat aquí.
Molt bé, torna quan vulguis. Gràcies, Francesc.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria, mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que adoren.
Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. De dilluns a dissabte obert des de 8:45 del matí fins a les 6 de la tarda. Diumenges i festius obert 11 del matí a 6 de la tarda. Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. Menú de dilluns a divendres, 11,90 €. Dissabtes, diumenges i festius, 15 €. L'horari de cuina pel menú és de 12:45 a 3:45. Restaurant Cafeteria Sant Joan, esmorzars, entrepans i menú diari. Ens trobareu al carrer Sant Joan 91 de Calella. Informació i reserves al 93 766 1342.
Jugues sense meva innocència. I és que som un tros de pa. Jo vaig perdent la paciència i me cans d'esperar. Això no pot ser bo per ningú. Jo vull saber què espera de tu. Digue'm què he de fer perquè m'estimis. No puc perdre escull ni estems així darrere tu. He tastat sa mel i quan més entenc més em vull. Digue'm què he de fer perquè m'estimis. Aquest joc a mi me cansa. Normes no les entenc. Tu jugues a dues bandes. Si tu avantatge ja no ho sé. Tot això se m'escapa des dins. Tot això ara ja apareix un cir. Digue'm què he de fer perquè m'estimis. No puc perdre l'escull ni estems així darrere tu. He tastat sa mel i quan més entenc més em vull.
La música dels Hort, amb això que es diu Digue'm què he de fer perquè m'estimis. Només 3 minuts i arribarem a les 11 del matí. Aquesta hora, connexió amb els companys de la xarxa. I després, la tertúlia de cada dia. Avui amb el Miquel Campoy, amb el Josep Grima, amb el Jaume Torrent i amb la Teresa Márquez. I arribarem amb la música del Cincinnati.
Esta noche juguemos como niños o indios y vaqueros. Toquémonos el alma con la punta de los dedos. Bebámonos la vida en vasos de whisky sin hielo. Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros. Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo. Contemos nuestros pasos antes de volvernos cuerdos. La luna bailará y el sol se perderá siguiendo tu compás. Solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quédate esta noche, volveremos a sonar como una canción de rock en la barra de algún bar. Solo quédate esta noche. Seamos como un rayo que fulmina desde el cielo. Agárrame la mano y escapémonos del miedo. Volaremos alto, ya nadie podrá cogernos. Abrázame con fuerza por si el duelo se hace eterno. Déjame mirarte con ojos de cordero. Hagamos un pacto
cantaremos en silencio. Quiero perderme en tu mirada, ser el dueño de tu almohada, ser luz de la oscuridad. Y solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Y solo quédate esta noche, volveremos a sonar como una canción de rock en la barra de algún bar. Solo quédate esta noche. Sonar como una canción de rock en la barra de un bar. Solo quédate esta noche.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clica m'agrada.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla Pere Gilard. Alcaldes i alcaldesses gironins es reuneixen avui en un front comú per exigir el retorn de l'espoli de la moneda republicana durant el franquisme. Són una trentena de municipis encapçalats per Sant Julià de Ramis que va liderar aquesta petició. Avui es trobaran per fixar una estratègia d'acció que podria passar per presentar una demanda conjunta contra l'estat espanyol. L'historiador expert en aquesta matèria, Narcís Castells, ha avançat a la xarxa que el Banc d'Espanya no té la documentació amb la qual ells treballen per fonamentar aquesta reclamació. L'escoltem.
Hem accedit en l'arxiu del Banc d'Espanya i aparentment aquest tema està tancat, diguem-ne, i no hi ha documentació del procés, diguéssim, però no d'aquest tipus de la part de l'espoli. Hi ha una certa documentació del canvi.
Es dona per fet que el Consell de Ministres no accedirà a rescabalar aquest deute. Un estudi de la Universitat de Girona calcula que només a la demarcació gironina les quantitats espoliades equivaldrien a 626 milions d'euros. El Servei Català de Trànsit informa que aquesta matinada hi ha hagut un sinistre mortal de trànsit al punt quilomètric 198 de l'AP7 a l'alçada de Vilafranca del Penedès. Coneguem més detalls d'aquesta informació de la mà de Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 3:15 de la matinada i a aquestes hores encara l'autopista es troba tallada en direcció a Barcelona. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un encalç entre dos camions que es trobaven a la cua d'una retenció provocada per un sinistre anterior, al punt quilomètric 197, que restringia la via i en el qual s'hi ha vist implicat un únic vehicle pesant. A conseqüència de la col·lisió, han mort els dos ocupants d'un dels camions que han xocat, de matrícula polonesa. Pel que fa al primer camió accidentat, que ha quedat bolcat a la via, el conductor i l'acompanyant han resultat ferits menys greus. Quant a l'afectació viària, l'autopista P7 està tallada a Vilafranca en direcció a Barcelona i hi ha aturades d'uns 6 quilòmetres en aquest tram. El trànsit es desvia per la sortida 30 de l'autopista, la sortida Vilafranca Sud, cap a la Nacional 340.
Gràcies, Josep Maria Soler, per aquesta informació, on estarem pendents. Més temes. El grup municipal de Ciutadans de l'Ajuntament de Manlleu ha denunciat el consistori a la Junta Electoral de la zona. Ho ha fet a Francisco Javier Jiménez, que ha presentat la denúncia pels símbols i missatges partidistes que hi ha al consistori. Ens amplien aquesta informació des de Ràdio Manlleu. Raimon Roma, bon dia.
El coordinador de Ciutadans a Osona i candidat a Manlleu per la formació taronja a les passades eleccions municipals, Francisco Javier Jiménez, ha denunciat l'Ajuntament de Manlleu a la Junta Electoral de la zona per la presència de símbols i pancartes partidistes a les institucions. Així ho explica el denunciant en un comunicat a la formació. De fet, a banda del de Manlleu, també ha denunciat els ajuntaments de Vic, Torelló, Olost, Sant Pere de Torelló, Tona, Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Sant Hipòlit de Voltregà i Gurb. Jiménez destaca que textualment, lamentablement, hem tornat a denunciar aquests ajuntaments perquè la Junta Electoral demani treure tota la simbologia i missatges partidistes de les institucions públiques. Al mateix temps, el coordinador de Ciutadans a Osona destaca que els ajuntaments han de ser de tots els ciutadans i no poden penjar símbols polítics a les façanes. Francisco Javier Jiménez lamenta que, en general, a Osona, diu, els polítics independentistes actuen com si la comarca fos seva. Ciutadans ja va denunciar fa uns mesos ajuntaments a la Junta Electoral i amenaça en fer-ho amb altres institucions aquests pròxims dies.
Gràcies, Raimon. Encara relacionat amb aquesta qüestió, la Paeria de Lleida ha retirat aquest matí de la façana la pancarta de suport als presos independentistes i el llaç groc i no hi col·locarà cap altre símbol. De moment, això és tot el que sabem fins ara. Gràcies per la seva atenció.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Passen 4 minuts de les 11, és temps de tertúlia a la ciutat. Avui tenim a la Teresa Márquez. Hola, Teresa.
Hola, bon dia.
Bon dia. Miquel Campoy.
Hola, bon dia.
Que repeteix ja per segona setmana consecutiva. El Jaume Torrent.
Gràcies, oh, bon
dia, bon dia.
A mi em va fer patir una miqueta la setmana passada.
Home, no.
Ahir el Miquel que no. No, no.
Aquí
el volem cada setmana. I el Josep Grima.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Sí?
Una mica constipadot, eh?
Ai, que ara venen les...
Sí, estic una mica enganxat.
Sí?
La veritat és que sí.
Bueno, espero que t'emportis els virus que has portat i no
segur.
Ens en deixis ni un.
He posat el ventilador perquè...
Molt bé.
Perquè els escapi.
Perquè els escapi. Jo vull que m'he assegut al costat de Miquel Campoy.
Perquè vagi cap boi, eh? Escolta,
ara... A la setmana que ve, si no ve, ja veuràs.
Aquesta setmana el virus.
Bueno... Al nostre web hi podeu llegir els 58 compromisos programàtics del govern de Junts per Calella i del PSC. No sé si algú de vosaltres ha llegit la notícia i em vol comentar alguna cosa.
No, el que dèiem a micro tancat, que sobte que ara, des del mes de juny, juny, juliol, agost, setembre, octubre, 4 mesos després es facin públics els pactes, com en el meu temps, i això parlàvem amb Miquel, quan hi havia un pacte de govern, es feia la típica roda de premsa i s'explicava punt per punt l'organigrama i l'estructura i el programa del d'allò. El que passa és que suposo que és oportú en tant que han sortit diferents debats i que s'ha posat en dubte algunes de les propostes o fins i tot algun de les decisions. I entenc que és com una mena de dir, doncs mira, ensenyem i expliquem què és el que farem. Suposo que va per aquí.
Al final jo crec que no deixa de ser una suma dels dos programes electorals, perquè si et mires els dos programes no deixa de ser doncs, aquesta suma, aquesta multiplicació de punts i a més amb algun punt doncs, que poder tenir més en comú completat. Però vaja, jo també penso que... Vaja, jo hasta m'havia oblidat d'això, no? I amb tot el que hem tingut, no? Ostres, doncs ara jo ja no hi pensava amb això, no? I està molt bé que ho hagin tret.
Home, és el que interessa, de fet, als ciutadans, no?
Sí. No, està clar. Sàpiguer una mica com aniran aquests anys, no? Una miqueta la mare de tots els ous, doncs està genial.
Miquel.
Home, jo...
Diferent a la teva època?
Sí, bueno, es feia diferent, però... Vull dir que no entenc el per què es fa públic ara i no, per exemple, doncs abans de les eleccions no, però abans de fer el pacte, que això ja es veia venir, que es pactaria entre socialistes i Junts pel Cat, no? Però, de tota manera, amb això dels programes electorals, dels programes, jo crec que si segons quins partits agafem, per exemple, és un exemple només, però... No coincidíem amb res més, però amb el programa sí que coincidíem de que era Convergència i Unió, Junts pel Cat, i el Partit Popular l'any 2011, doncs amb un 80%, aproximadament dels programes, coincidien, hi havia actuacions que eren coincidents. Per tant, no és tan difícil, si hi ha bona voluntat, i es deixa de banda temes que no tenen res a veure amb el programa electoral i amb les actuacions que es puguin dur a terme, doncs jo crec que no és difícil arribar a un acord. Ara, aquest acord jo crec que s'ha de fer doncs, o bé abans de signar el pacte de govern o després, però no al cap de 4 mesos, o no sé quan ha passat.
Mm-hmm. Jaume?
No, no, jo deixo opinar els polítics perquè...
Mm-hmm. Home, gràcies.
Amb això no vull entrar fixi, perquè...
Home, de polítics aquí, ara mateix de polítics aquí no n'hi ha cap.
Bueno, ex-polític, o que entren molt amb la política. Jo amb això, doncs mira, veig que els punts estan molt bé, esperem que se'n faci, acabin fent-se algun, però està bé.
Un pla que inclou el tema de l'escola Salicru, què? Diu per convertir en una zona d'oci i d'esbarjo.
A mi em sorprèn que, no, que ningú tingui un pla per l'escola Salicru.
Està molt abandonat ara.
Després de tants i tants... Bueno, de fet, amb tots els meus respectes, ja estava prou allunyada del nucli perquè quedés una miqueta oblidada, però després de tot el que ha passat, del far o no far, del Salicru o no Salicru, que encara a ningú tingui, encara que sigui un calaix, a sota de tots els projectes, però tingui un projecte amb cara i ulls per un espai, coi, és que Calella no està pas lliure d'espais d'aquest tipus, necessita.
A veure, Teresa, que s'ha de fer alguna cosa, això és evident, no es deixarà que caigui, no? El que passa que jo, aquestes coses, fins que no hi ha un projecte i ja es presenta i pots fer una valoració de si allò és el més el que va millor, diguéssim, per Calella, per la ciutat, doncs jo crec que no es pot donar una opinió.
Ja,
que s'ha de fer alguna cosa, estem d'acord.
Però mentrestant es va fer tot molt bé.
El que passa que és complicat, és complicat segons què hi poses, perquè jo una vegada ho vaig demanar això perquè, ostres, allò és un espai on hi podrien anar brigades, no? Fins i tot algun partit polític ho comentava.
Ho havien dit,
no?
Que sí?
Sí, algun partit polític havia comentat. El que passa que és important també recollir tota la informació abans de comentar les coses, perquè es veu que l'escola Salicru està construïda, això es feia antigament, sobre una cambra d'aire, és a dir, hauríem d'anar molt més avall per treure aquesta cambra d'aire, es veu que era una modalitat que es feia abans, que era per estalviar-te doncs, duros i terra i espai i d'allò.
Bueno, eren barracons, i creaven, no? I per tant se suposa que el pes tampoc no devia ser
correcte.
Sí, però amb tots els meus respectes, no devia, devia tenir totes les mesures de seguretat. Home, allà ficaves nanos.
Hi anava,
sí,
anava
no, per una cambra d'aire,
no,
però...
Home. És una modalitat que s'utilitzava abans. Ja. Què passa? Que per anar a voler fer segons què, doncs és molt millor crear una zona d'esbarjo, jo ho trobo que és una idea meravellosa, a més, en contacte amb la natura, a més, també amb el sentiment que hi ha, no? Tots els alumnes que hi han sortit, que hi segueixen sortint, que encara s'estimen i que s'estimaran l'escola, perquè jo recordo la meva escola bueno, com un tresor.
Tu anaves al Salicru?
No, jo anava a l'escola Pia, i jo recordo l'escola Pia, bueno, ara no fa gaire que van fer els 200 anys. Ostres, jo m'emocionava de pensar-hi amb tot el que hi vivies, no? Per tant, s'ha de tractar també amb molta delicadesa. Jo també pensava, ostres, posar-hi allà camions de la brigada i amb tot el carinyo, però, ostres, i a sobre hi ha aquesta capa que podria, clar, amb molt de pes, doncs això podria fer... clar, és complicat, no? Jo trobo que una zona d'esbarjo és una molt bona idea perquè torna una mica a l'origen, torna una mica a l'escola amb els nanos a jugar i a fer una escola com la feien abans, no? Que era una escola doncs, de molta natura, bueno, d'aquesta essència de muntanya que poder amb unes altres escoles...
Que la diferenciava dels altres escoles del poble, no?
Jo penso que recuperar això és màgic.
Jo crec que paral·lelament el que haurien de condicionar i afavorir que la gent hi anés, perquè passa com tot el que no hi és al centre de la ciutat, que sí,
correcte.
Sí, però... i d'alguna manera afavorir el trànsit de persones cap allà, perquè és que si no anaves ben vehicle, tens un bon tros fins a arribar al
allà és molt mal desplaçament, vull
per
dir,
per això.
Ja el que dèiem, a vegades volem el que hi ha aquí, els pins i tot això, i a vegades costa que la gent
és
vagi
ni,
una mica,
ni la gent va als pins,
i és aquí a la vora, allà per fer això de barrio, que seria molt maco, però s'hauria de mirar primer també si seria dient poder-hi anar. Llavors,
està clar
jo,
que no seria una zona d'esbarjo de les 5 de la tarda, eh?
Ja, però això, si jo això de la brigada, jo trobo que si s'han de fer fonaments, s'han de fer, jo estaria molt bé. La brigada jo veig que té distribuït a 4 o 5 puestos aquí a Calella. Pues clar, llavors aquests puestos són més a la vora, llavors aquests puestos adequar-ho per altra cosa. I portar allà la brigada, que també havien dit que aniria la Gesbia primer, coses així.
Sí, s'havien dit diverses coses.
I a la brigada pues, no hi trobaria mal fer. Ara, això d'esbarjo s'hauria d'estudiar molt bé, perquè una vegada fet i que no hi vagi gent...
Clar,
mal agunyat el gasto que has dut. Ara, que jo trobo que els partits, principalment els que governen, aquesta cosa ja l'haurien de tenir, ja fa temps que està així això, i veig que encara així encara està als núvols, i home, s'hauria de mirar d'estudiar i fer-ho com més aviat millor. Me van dir que havia desaparegut els cables del corrent, havien desaparegut els... I fa molt lleig, ja ho sé que allà dalt no hi va gaire gent, però Jo hi he anat una vegada.
Els que van li van a fer mal perquè estan tots els vidres trencats.
Jo hi vaig i no faig mal.
No, està clar. Hi ha molt de vandalisme.
Però a vegades he anat a veure-ho perquè jo tenia la canalla. Bueno, hi he estat 5 anys o 6 anant portant-los-hi els nets i intentant allò d'hi va caminar, anem cap allà a mirar-ho i cada vegada ho veig molt lleig allò.
Passa que prendre una decisió així perquè també és complicada, eh? Vull dir que tampoc es pot
fer
una
cosa... Però s'ha d'aprendre, vull dir, s'ha de... Així, sí, estudiar-ho, però és que ja fa anys, que esforç són 2 anys, encara és que ni un punt de dir poder farem això, no, és que ni això, no sé.
Trenquem una llança a favor dels polítics, sí. I això en Miquel suposo que em donarà la raó, que quan ho mires des de fora sembla que tot sigui relativament fàcil. No, això és fer i desfer. I quan entres dins la maquinària de l'administració és allò de fem, parem, fem...
Bueno, d'aquí la frase aquella de...
Com la república.
Amb l'administració també, con la iglesia hemos topado i amb l'administració també, no?
De tota manera, ja feia molt de temps que se sabia que aquella escola s'havia de tancar.
Exacte.
Per tant, durant tot aquest temps i els anys que hi han passat, com diu ell, com a mínim 2 anys, no? Home, com a mínim un avantprojecte o alguna cosa, alguna idea del que es vol fer, potser la té l'equip de govern, jo no ho sé.
Bueno, fa 2 anys que la van traslladar, però és que ja feia 2 anys
sí.
Que s'estava fent aquí al Far, vull dir, estava fent aquí la fàbrica Llobet, que ja són 4, perquè clar, com ja dius, s'ha d'anar cap allà, ja pots començar una mica a estudiar, bueno, i de què farem això?
El que passa que també hem d'entendre que tanques una escola i de seguida el que no pots fer és invertir-hi més diners, és a dir...
No invertir, estudiar, allò, mirar, no ho sé.
Ja, però l'estudi a vegades també és... Sí, no, anem a fer un estudi sobre d'allò. No, al final el que necessites és una cosa pràctica, perquè ja es va especular una mica, ja es va dir, ostres, doncs poder ja anirà a Gesvia, ja anirà no sé què, ja s'estudiava tot això, clar. Poder sí que ho estan estudiant des de fa molt, el que passa, que també, jo entenc, no ho desconec, però entenc que deuen haver-hi unes concessions amb la Generalitat de Catalunya, amb el Departament d'Ensenyament, perquè clar, aquí...
Però allò és un terreny de l'Ajuntament.
No, les escoles no?
És municipal,
són,
no?
Municipal, són els instituts.
El que entenc que els barracons
tot el marge,
aquells...
que no hagi canviat la normativa, però jo diria que
els barracons
sí
aquells,
cosa
jo desconec si eren municipals. No,
el terreny és municipal.
I els barracons ja els van treure, els que no eren municipals, ja se'ls van endur en un altre puesto, en una altra zona, per canalla.
Desconec quines concessions hi ha aquí, però... clar, també hi ha un tema de duros. Si en el cas hipotètic que allò s'hagués de tirar a terra, només de tirar-ho a terra, allò és una inversió milionària. Vull dir, allò t'has d'esperar que surti algun programa europeu o algun programa de la Diputació.
I suposo que anaves molt en el fet de que una vegada s'ha invertit tant en l'escola al Far, tornar a invertir, encara que fos en el Carles Salicru, potser la gent també diria, oi, és que només inverteixen en aquest espai. S'ha de ser molt equilibrat en tot això, entenc.
Sí, s'ha de ser molt equilibrat. Llibre tan política, Miquel, tu que hi has estat molts anys.
No, bueno, suposo que d'aquí de l'escola al Far.
Sí.
Això, jo tinc entès que això ho va pagar la Generalitat, no ho va pagar l'Ajuntament.
No,
per tant, és l'Ajuntament qui té que fer una bona distribució en el seu pressupost dels diners que té i potser no dedicar-los a una altra cosa o a una altra inversió. Agafem el llistat d'inversions aquest any, per exemple, i a lo millor hi han coses que podien esperar o que són, no dic superfluos, però que no tenen cap... I en canvi es podria dedicar pues, a fer això, no? Perquè un avantprojecte avui dia pues, tampoc és tan car.
La Diputació també ajuda, no?
Sí, hi ha ajudes, naturalment, que hi ha. Sí, sí.
Bueno, doncs va, des d'aquí demanem, sisplau, un avantprojecte.
Hi ha també l'ampliació i la millora de les infraestructures de l'hospital.
Bueno, això ja és...
Torna a estar damunt la taula.
Això ja és el pa de cada
dia. Sí, això sí que s'hauria d'anar a fer un màxim, però no...
Especialment del servei d'urgències.
Sí.
A veure,
però és que ja és urgent.
Una solució de l'hospital, i ara en aquest moment jo no sabia ni que es parlaria d'això, no? Però el que s'ha anat fent al llarg dels anys amb l'Hospital de Calella és de l'antic, de l'antic hospital, que eren 4 llits, com aquell que diu.
No? L'hospital de poble, no? Era un hospital de poble.
Molt petitet. Es va fer una primera ampliació, després una segona ampliació. Ara sembla que aquest espai que diuen que quedarà, no, que quedarà a sobre de
l'Aldi.
De l'Aldi, 2.800 metres o 3.000 metres quadrats, que potser s'hi podria fer alguna cosa. Escolta'm, el que fa falta per l'hospital, jo crec que no era mala idea, no sé quin partit polític ho va presentar, agafar no sé a quin puesto de la riera de Gavaspre i dir, escolta, fem aquí un hospital nou i fem una cosa ben... Ai, home,
el Partit Socialista, en Jué, recordo.
No, no sé qui era, però aquesta, però, tot el que sigui...
Anar, estava en algun programa, sí.
Anar fent ampliacions, anar fent...
Sí, home, venir, sí.
Millor que el que tenim, per exemple, que urgències, o qui diu urgències, pues, visites externes. Es poguessin fer aquí al costat, amb un edifici que diuen que es farà i tot això.
Sabrà el cap de l'hospital, entens,
sí,
no?
Però,
bueno, que hi ha molts hospitals a Barcelona que ho han fet així, eh?
Sí, sí.
No,
sí,
sí. Tot el servei d'oficines, sí. Tot aquest... Tot
no, no, i fins i tot les consultes externes. Al clínic, per exemple, has d'anar a l'edifici del davant, jo l'altre dia vaig a ser-hi, i està sota uns pisos.
Sí, està sobre. Bueno, no, però aquí a Calella la solució no és anar ampliant. Jo crec que l'ampliació potser es podia haver fet amb l'edifici d'aquest de Can Saleta, ja ho sé, protegit i tot el que vostè vulgui, però Can Saleta, hi ha un aparcament al costat, hi ha un bar al mig que potser es pot arribar amb una còria, ampliar-ho per aquí, però jo crec que no. Jo crec que això d'anar distribuint coses en un lloc i en l'altre, un bon hospital, amb els metres quadrats que facin falta i tal.
Sí,
però era una proposta que hi havia, i que jo crec que no és...
El que passa que també sí, hi ha un tema d'estalvi, és a dir, clar, no és el mateix crear un espai de zero, és a dir, jo l'espai Can Saleta, per exemple, bueno, penso que és petit per lo que realment necessita.
La zona de darrere, la zona de darrere que sí, podríem palmar, perquè clar, s'hauria de baixar, però podríem palmar amb l'hospital, això és el que jo havia parlat moltes vegades, i per la banda de darrere, i fer, i tots els aparcaments de cotxes que hi ha, que, i ampliar-ho una mica més, ja no dic el que s'ha fet nou ara de Can Saleta, allò no tocar-ho, però tot allà darrere hi cabria un bon edifici, i els cotxes, escolta, no dieu que ara... No diuen que ara han de fer l'edifici aquell allà, pues, un pàrquing expressament només per l'hospital, ai, pels treballadors de l'hospital,
però llavors trauríem places d'aparcament a la ciutadania.
Val més treure places d'aparcament a la ciutadania que no pas malalts de l'hospital.
No, està clar.
Però
jo penso que són dues coses
però
completament diferents.
Se pot buscar
que l'hospital per
la banda de darrere
que ha quedat petit, això.
Home, i tant. I està molt malament.
Les propostes de fer edificis nous a dia d'avui, i ja fa molts anys que la Generalitat diu que...
Bé, doncs hi havia aquesta
aquell
alternativa.
Aquell pla que va fer en el seu moment en Jordi Pujol d'un hospital comarcal a cada... Correcte. El desplegament comarcal dels hospitals va ser cosa d'en Jordi Pujol, que en els anys 80 doncs, era important perquè tothom a menys de 20 minuts tenia un hospital. Correcte. El que passa és que a partir de la recessió econòmica, i ara també s'està plantejant, clar, són edificis que s'han de mantenir, s'han de gestionar de manera correcta, i ens estem trobant que clar, no hi ha calés per tot.
I tallar...
Perdona, Miquel. No hi ha diners per fer un edifici nou.
Clar.
No n'hi ha. Per fer un hospital, ja t'he dit, d'aquesta grandària, no t'estic dient un gran hospital, que potser aleshores... I també, malauradament, també parlen de distribució dels malalts, fins i tot els grans hospitals estan redistribuint-se per tractament de malalties, és a dir, per anar agrupant aquelles malalties i perquè la gent hi vagi en allà, sí, saps? Bé. És a dir, si hi tens 10 malalts d'una especialitat, no te faran una secció específica per tu.
Però fins i tot fora dels centres hospitalaris,
exacte.
Sí, sí. Això a ciutat s'està veient molt.
Ja, però estem parlant d'un hospital comarcal, no que cada poble tingui el seu hospital i tal. I això que diu vostè...
Ara sóc vostè.
Això que dius de distribuir per malalties i tal, en certa forma, això ja es fa amb l'hospital comarcal de Blanes i el de Calella.
Exacte.
Amb les operacions.
Sí, hi ha operacions que es fan allà, hi ha coses que es fan aquí, vull dir, això més o menys dins dels mitjans que hi ha, doncs està tot ben coordinat que pot estar. Però
això s'ha fet en moment de crisi, és a dir, perquè tot es feia a l'Hospital de Blanes i tot es feia a l'Hospital de Calella.
Sí, però miri, a vegades
s'han hagut de repartir.
A vegades hi ha diners per fer coses i altres no, depèn de la prioritat que
es
vulgui donar, això és com tot. I l'hospital, com que va tirant, doncs va tirant. Hi ha moltes coses, jo he estat 4 anys en el Consell d'Administració de l'Hospital i sé la retallada que es va fer des de la Generalitat, la retallada que es va fer en el seu pressupost, i d'alguna forma van dir, escolta, amb això retallem tants milions i endavant, i vosaltres mateixos, no? Sí, sí, i és així, eh? Es pot explicar com ho veieu.
No, sí, amb això ja estem d'acord, perquè és qüestió de prioritats.
Per una cosa,
però no hi haurà diners per un hospital comarcal.
Jo el que estic d'acord és que hem de ser pràctics, és a dir, per molt que reivindiquem un hospital nou, tenim claríssim que no el faran. Això per no per res, sinó perquè no hi ha diners per fer un hospital nou. Per tant, anem a ser una miqueta pràctics i, ostres, en comptes de que hagin de començar de zero, carai, muntem-ho. Si aquí donen dret a vol gairebé 3.000 metres quadrats, que és moltíssim, eh? 3.000 metres quadrats és moltíssim, eh? Dret a vol per poder-ho construir.
Que són dos que o tres està... pisos. Dos o tres pisos.
Van dir que eren dos pisos, si no m'equivoco, dos pisos a sobre de l'Aldi, vull dir que estem parlant, i que, a més, l'Aldi també, l'entrada deien que la farien doncs, una miqueta més discreta perquè pogués haver-hi una entrada directa cap a dalt, que no hagués de passar per unes caixes o
com,
perquè es veiés.
Aprofita i fes la compra.
No, però al final, això és una modalitat que ara es porta molt.
Ja t'ho vindré a buscar com baixi de la visita.
No, però jo
no,
penso
no crec
que
sigui visita d'allà, eh?
No,
això.
Però si hi ha oficines...
Ara,
si
tot,
això
tot
que quedi clar,
mal,
entenc que en aquell espai només hi haurà oficines. I... Entenem que encara no sabem exactament el que
espero,
es destinaven al CatSalut, però
el que es preveu és que sigui així. Esperem perquè puguin fer una ampliació dintre de l'hospital.
De lo que hagi, de lo que facin,
més llits dintre de l'hospital
que a mi no m'agrada, però si ho han de fer dintre del que ho facin, jo espero que siguin oficines. Llavors sí que pot ser que tota la part d'oficina de dintre de l'hospital, per visites i per d'allò, ho poden fer-ho. Espero que...
Home, s'entén que no hi aniran llits damunt de l'Aldi. No sé, eh?
De moment tothom va dir això, ara no, l'Ajuntament ja ho va aclarir-ho, el que no, que mirarien de posar això, i hi ha molta d'oficina d'allà.
Jo crec que com tot, no sé si hi hauria la possibilitat de donar una informació molt més àmplia a la ciutadania per apaivagar els ànims, clar, perquè cada vegada que surt alguna informació cadascú es munta la seva història. I per no generar dubtes.
Exacte,
i llavors...
Això s'ha ofert des de l'Ajuntament cap a la Generalitat. La Generalitat va dir que s'ho estudiaria, que s'ho miraria i a veure què feien, perquè al final és una modalitat que està de moda, que es diu sàndwich o no sé com es diu, que ara vull dir, ara fan pisos i ja directament hi ha un Mercadona sota i a sobre fan els pisos. Em vinc a referir que no és algo tan estrany.
Però hi ha queixes, perquè pel CAP, no sé quin CAP de Barcelona, no sé que també estava en un supermercat, es queixaven ja de la remuda de les neveres. No, ja no et parlo d'aquí el que va passar aquí al Mercadona, sinó allà.
Però van trigar anys a marxar, eh?
Sí. Ja, però les queixes hi eren. I quan ets un veí i et queixes, si el de baix és més fort, no pateixis que estaran anys fent-ho.
Sí,
vull dir.
Estem parlant de l'aparcament aquest
de
l'Hospital 2, com una cosa com si ja estigués feta, no? I a mi em consta que hi ha molta gent que no està d'acord, ni amb l'Aldi...
Sí, darrerament els comerciants, no? La setmana passada va entrar en directe el Josep Maria Gallart,
sí,
per explicar-ho.
Però després es pot sortir des de l'Ajuntament i dir que no es perjudicarà de cap de les maneres el comerç i tal, però que m'ho expliquin, perquè si es fa aquí una gran superfície, ja m'explicaràs tu si això... perjudica o no.
Jo entenc,
això són
jo
temes de Calella que també són importants.
Però jo entenc que hi ha cert expectació, hi ha certa... També recordo quan es va fer el Mercadona que la gent deia, ens posarà un Mercadona a Calella. No, a Calella ja hi havia un Mercadona. El que passa que el van traslladar del lloc, l'han fet més gran, més maco i van invertir un milió.
I més mal el comerç. No, però a mi que et digui que...
Bueno, que és més mal el comerç, depèn.
El que tingui comerç i que allò que aixequi la mà i no li perjudiqui. A mi, mira, que cada vegada va acabant el petit comerç va acabant enrere, aquestes empreses fan fort, no pots competir, ni en pis, ja, no pots competir. Vull dir que, i el que dic que no fa mal, ara, que tothom té dret a competir, vale, aquí ja no hi poso res, però que perjudica, no m'ho diguin, perjudica. Ara, que és millor això, i si perjudica, vale, és una altra cosa. Ara, no em vinc de dir que no m'adjudiquin. Aquí és la demanda, vale, doncs ja està.
És depèn de la compra que facis. Jo, per exemple, jo no vaig a comprar segons què, segons quina superfície, perquè jo sé fer el consum responsable, jo... Però és com aquell qui diu que el bon preu... home, evidentment, el bon preu sí que... Ostres, que està al mig del poble.
Com hi ha crisi, saps què passa? Com hi ha crisi? No del paladar, és això. Hi ha gent que també...
Això vol dir del diners, eh?
Hi ha molta gent que li agradaria també anar a comprar a veïns i així, jo ho comprenc, però està molt malament. I home, si allà et costa 10 i allà et costa 5, és lògic, pobra gent. Jo no els dic res, és la competència. Ara, que fa molta competència el d'allò local, sí, que és el que hi ha, vale, doncs ens hem d'apujar, però que no diguin, no, no, no hi ha... Sí, home, sí que fa mal, home. Mira,
no, és que, no és que no hi hagi competència, perquè la competència forta avui dia qui l'està fent és Amazon. És a dir, són les grans empreses i la compra per internet.
La, això és la competència. La majoria de gent del carrer amb l'Amazon no hi van. La majoria sí, de gent no, del carrer... No.
La majoria ha, de gent del carrer ara ja hi va amb
l'Amazon. Jubilats, busquen de jubilats de cada 10 i n'hi ha un o dos. Crec que
parlant d'edats sí. diferents.
Clar, mira, clar.
No, no, avui en dia la gent gran ja compra per internet, vull dir que...
Això, un de cada 10, vale.
Perdona, això de l'oferta...
Jo som oferta, del nou.
Estic d'acord en quant a això de l'oferta i la demanda, perquè mireu, als anys 60 hi havia una sèrie d'hotelets petits, petits...
Mira, anava a fer aquesta referència.
I a poc a poc han anat desapareixent tots. Per què? Perquè no es pot competir amb un establiment hoteler de 4 estrelles i 1.000 places o 500 places. No es pot competir, senzillament. Per tant, això és una qüestió. L'altra és que qui autoritza o no autoritza l'ampliació del comerç a Calella en aquest sentit, amb aquest edifici, això hauríem de preguntar-nos, a veure, realment fa falta a Calella? Necessitem això perquè la gent no té on anar a comprar o té que fer... No,
que passa que estem parlant de l'àmbit com si ho muntés l'Ajuntament.
Això ho ha fet més que res. Home, jo també ho comprenc que l'Ajuntament, dins del d'allò, ho ha fet per aprofitar això per l'hospital. Jo crec que això és el que ha pesat més.
No, però l'Aldi no el munta l'Ajuntament, ojo. És a dir, aquí hi ha un terreny privat.
Però hi ha permisos que es fan bastantes coses, si es vol l'Ajuntament. A mi que no em vinguin a dir que
el que ve de dalt, l'Ajuntament no pot fer res. El terreny és privat. I a vegades es parla com si l'Ajuntament fos el qui volgués muntar aquest àmbit.
Però si és privat i volen posar una... I l'Ajuntament posa peros, no et farà, eh?
Vale, doncs molt millor. No fem un Aldi que facin un bloc de pisos i que llavors ens treuen tots els aparcaments. Home, anem a aprofitar.
No, per això t'ho dic.
Hem de saber aprofitar les oportunitats.
Parlant de què? Es fa més que res per això de l'aparcament i del d'allò. Però no em diguis que és particular i que... No,
sí.
L'Ajuntament, segons que ja si li interessa, posa pau de la roda i costa. Ara, que ho fa per això de l'hospital, que tot ajuda i l'aparcament, vale, aquí ja no m'hi poso, ara que l'Aldi farà mal i vale, ja està. Ara,
això
sortirà
no
més guanyant amb l'altre que fent l'Aldi, poder sí, doncs.
Això no ho sé si farà
ja
mal o no.
Ja ho mirarem més endavant, però que ens en recordem de tot el que hem dit fins ara.
Això no ho sé, perquè si no estaríem especulant. El que sí que sé és que això és un terreny privat que el compra una empresa i aquesta empresa diu ei, venim a muntar un Aldi, ens heu de modificar el pom perquè bueno, pim pam pum. L'Ajuntament diu, bueno, n'hi ha blar, no, aquí heu de posar-hi manduca a sobre perquè si no, i a més amb una excel·lent gestió per part d'en Jordi Sitjar, que a més és un excel·lent negociador, aconsegueixen que d'aquest terreny privat que s'anaven a fer uns pisos o que s'anava a fer un supermercat, perquè al final quan les empreses...
Bueno, ja ho saps. Fer...
Bueno, al final...
Al final l'Ajuntament ha del sí o el no.
Qui vol ho pot fer perquè podem fer uns pisos a dalt i tot al baix fer un petit supermercat.
Et posaria coses que ha passat aquí, en temps d'enrere, que canviar tot per poder fer això. Jo et parlaria de l'Ajuntament antic, que el senyor Bagó tenia ganes de fer un ajuntament nou, maco, sí. I allò era casc antic, ho dic perquè és la realitat. I allò pues, va dir que l'ajuntament estava a punt de caure. Estava a punt de caure l'ajuntament vell.
I carai, doncs sí que aguanta, no?
Per això. I ell va dir que tenia que fer un ajuntament, allò on hi havia els jutjats i que d'allò. I va canviar també de casc antic a casc d'equipament, d'allò d'equipaments. Va fer l'edifici, va fer l'Ajuntament i va tornar a podar casc antic, perquè hi havia Can Servet, que tenien una botiga i volien podar màrmol així i no li van deixar fer perquè era casc antic. Però quan convé es fa i quan convé es fa. Per millorar o no millorar, però vull dir que l'Ajuntament, el 99% té la vareta a la mà. Ja t'ho dic, que es fa això, que anirà bé, jo ojalà, perquè jo per l'hospital, perquè la veritat ho fem servir, com més gran ets més el fa servir.
No, ja ens hem acostumat pues, tots en aquests apartaments.
Home, ho tens a la vora i no sabeu part el que tenim, vull dir, això sí. Si és per millorar això i el dia va, bueno, podem d'allò...
Jo que d'un equipament privat, que s'anaven a fer uns pàrquings privats, poder aconseguir una titularitat municipal i a més el dret a vol de poder executar a nivell municipal el que vulguis, que es pugui oferir a la Generalitat i poder el Departament de Salut, diu, escolti, no volem res...
Estem parlant d'això, ja t'he dit que sí, però no em diguis que no perjudicarà l'Aldi. És que esteu dient només, no, que l'Aldi no perjudica l'Aldi.
No, això ho has dit tu. Jo dic que jo el que no vull és especular.
Ara.
És a dir, que jo sé tot l'enrenou que va haver-hi quan es va muntar el Mercadona, que ja hi havia un Mercadona aquí a Calella, i justament es va treure d'una zona més pròxima i es va portar més enllà. I que al final, tant que dèiem del Mercadona, no ha fet tant de mal al Mercadona.
Home,
que em fa i que em farà i que...
No, home, jo deus tenir botiga, tu?
No, jo tenia un comerç.
Jo també.
Jo tenia un comerç al carrer Bruguera.
Ara no.
No.
Vale.
No, però perquè jo vaig decidir tancar-lo.
Sí, i tant, jo també el decidirem tancar.
Bueno,
perquè us ajubileu.
Cadascú amb la seva edat fa el que vol.
Ara, això mateix.
Però jo dic que tant que es va especular amb el Mercadona, després no va ser. Per tant, que aquí, no ho sé, en l'Aldi, ostres, no ho sé, tant de bo ho sapigués, que ha d'haver-hi nerviosisme, home, és evident. Qui té un comerç, jo sé el que és tenir un comerç, el que és pagar el recàrrec d'equivalència cada vegada que pagues una factura, que és un 5% més que l'IVA, que a més jo tenia un IVA del 21%. Vull dir, que sé perfectament el que és la composició, el que passa, que no vull ser una persona de dir, ei, perquè en aquest estudi que es va fer dels comerciants van participar-hi 40 i pico establiments dels 100 i pico associats i dels 1.050 que hi ha en tota Calella. Vull dir que també hauríem de mirar a veure aquest estudi, com està fet, qui l'ha fet i com l'han fet. Que això també m'agradaria molt saber-ho per part dels comerciants.
Els mateixos estudis que fa l'Ajuntament quan li convé. Vull dir, suposo que...
Va. No, avui no ets el centre d'atenció, Miquel.
Escolta, una cosa.
S'ha salvat bé, Miquel.
Està molt bé.
Alguna cosa més voleu dir sobre aquest tema?
No, sobre aquest tema...
Digues, Miquel.
Només el tema dels aparcaments, que vaig llegir que deien que quedarien 240 places d'aparcament.
144, no?
144 en dues plantes, suposo.
Jo crec que ja n'ha sumat 100 més, tu.
Sí, jo crec que sí, perquè les places actuals de l'Hospital 2 són 127 places. Si això ho fem subterrani...
Hi ha rampes.
Hi ha rampes, hi ha ascensors, hi ha escales...
Sí, clar.
S'ampliava amb 20 i pico plantes.
Sí, el que passa que són dos plantes, no?
Són dos plantes.
Clar, però són dos plantes i, a més, en una d'elles hi ha el que són la visita per les restes romanes, com es fa a Tarragona, per exemple, vaig anar una vegada, em vaig quedar mort, amb un centre comercial, vam entrar en el pàrquing i veig una d'allò. Ostres, em va quedar...
Però també diuen que només estarà obert amb hores de comerç.
Això és una cosa que deia... Que diuen els comerciants.
És que no hi ha res posat.
Vols més hores obert? O sigui, a vegades obrien els 6 del matí.
No, però el pàrquing. Potser hauria d'estar obert les 24 hores.
Respecte a això de les restes romanes...
Sí, digues, Miquel.
Respecte a això de les restes romanes, també ho vaig estar visitant quan estava tot descobert, amb Gesvia, i allò és gran, eh? No són unes restes, ja m'explicaran com ho fan i què és el que deixaran veure. Perquè normalment això el que es fa és que es marquen allà 2x4 o el que sigui i diuen, mireu aquí, allò era tot un poblat amb les seves canalitzacions d'aigua.
Sí, és guapo, és guapo.
I una cosa ben feta, això desapareix, no desapareix, quedarà tot tapat, eh? Perquè si em diuen que deixaran tot allò al descobert, no m'ho crec.
Allà no hi hauria part.
I una altra cosa, on està ara el Mercadona, en allà i en els planos del POUM, allà hi ha marcats unes restes, també. Vosaltres veieu que hi ha sota? Jo no ho veig, ni ho he vist
perquè
mai.
Perquè no devia interessar. Això depèn molt del Departament d'Arqueologia. Bueno, quan allà està
marcat, no, quan està marcat és perquè interessa.
No devia estar protegit perquè allà hi havia el pàrquing de l'Actop.
Però això era anterior, ja. Anterior, ja hi havia les restes.
Però llavors la propietat la tenia Actop, perquè allò era una propietat del senyor Florencio.
Sí, però ara es va aprofundir per fer els fonaments i tal, algú es devien...
Vols dir que s'ha fet el Mercadona damunt d'unes ruïnes?
No, ho estic dient jo, això ho diu vostè.
No, ho dic jo.
Segurament com el 60 o el 70% d'habitatges que hi ha tota Calella.
Jo dic que hi ha un plano...
A veure si hem d'aterrar el Mercadona ara.
No, hi ha un plano...
Per exemple, a Premià de Mar, que en tenen tantes de restes, és veritat que quan es va fer la via, el carrer principal, allò als anys 60 o 70...
No, el que he dit és que hi ha planos de l'Ajuntament que marquen que allà hi ha unes restes.
Ara serem Empúries, catxin la mà.
Bueno, també hi ha el tema de les zones verdes. Ui, ha passat un àngel.
No ha passat un àngel. A veure. Que ningú
malinterpreti. Tu que vius a Pineda i que allà sou el rei de les zones verdes.
Sí, perquè farà un any i escaig que ens les van posar. Doncs escolta'm, amb tots els meus respectes, jo crec que ha estat una decisió encertada, en tant que ara el Poble Nou s'hi pot aparcar bé.
i tota la vida no s'havia pogut aparcar mai.
Però per què? Perquè veníem els de Calella.
Perquè en part veníeu els de Calella a aparcar, que jo ho trobo, jo crec que hauria fet el mateix. Si trobo un lloc per aparcar, doncs allà que el deixo. Mm-hmm. Val? Hi havia gent, no sé si de Calella o de Pineda mateix, la qüestió és que allà no s'hi podia aparcar mai. Era un desori. I amb la instal·lació de les zones verdes, escolta'm, aquest estiu, no, l'estiu passat, sí, que va començar, doncs és que era impressionant. A l'estiu, a Poblenou, trobar lloc per aparcar, és que era impossible.
Aquí diu, parla de zones verdes sí, en espais de baixa pressió comercial i turística.
Perquè no és verda, la zona verda queda anul·lada.
No, la zona verda funciona tot l'any. El Poblenou funciona tot l'any.
Sí. A Pineda, per lo dels ulls, que vaig al fons dels ulls, i allà és zona verda. I a l'hivern, a partir de no sé què,
en algunes zones és
sense pagar, vull dir, entenen?
És com la zona, com la zona turística.
Ara, no es pagava.
El Poblenou és tot zona verda durant tot l'any.
Jo pensava que anava junt amb Pineda, però ja t'ho dic, a Pineda, al fons d'ulls que vaig al carrer Tarragona, me sembla així, hi ha un pàrquing, que hi cap molt de cotxes, que a l'estiu, zona verda, i has de pagar. I a l'hivern...
No, has de pagar si ets a fora.
Si ets a fora, jo parlo perquè hi vaig jo, has de pagar. Però a partir de l'hivern, aquells dies, no es paga.
Jo és que poder aquí, no sé com allò, però jo sóc un ferm defensor de la zona blava, perquè considero que funciona. Podríem parlar mil dies de preus, de si d'allò, trobo que no és de les més cares de la zona.
Aparcar al carrer, 90 euros cada 3 mesos?
Bueno, jo no ho trobo exageradament car aparcant al carrer, perquè aquí el problema que tenim és que vivim en una ciutat turística, i el problema que tenim els de Calella és que ens agrada aparcar davant de la botiga on anem a comprar.
No, és un problema de Calella, ens agrada a tothom.
Clar. El que passa que jo crec en la rotació dels vehicles. Si aquí a Calella tinguéssim dintre de la zona, el que és ara la zona blava, zona verda, canviaria completament el comerç. Llavors sí que es farien estudis amb els 1.050 comerciants dient, ojo, a veure què estem fent, perquè llavors els de Calella ens trauríem tots els pàrquings, ens ho trauríem tot, aniríem a aparcar al carrer, gratis o per molt poc, i trauríem lloc per aparcar a la gent que no és de Calella i que venen a comprar, que nosaltres fem gas.
I aquests sí que poden aparcar davant de les
botigues.
No pot
aparcar tothom.
Ah, no, perquè diu així traiem la gent de fora. No, és que tenen la mateixa oportunitat que nosaltres.
És que tu també la tens, l'oportunitat.
Ja, però veus, a Pineda no és així. I home, jo...
Tu pagues
un pa de circulació a Calella. Hi ha molt de puestos que és més barat que a Calella. Vull dir que llavors... Home,
però potser no és tan turístic com
Calella. A Pineda és més barat.
Jo crec que hi ha puestos, zones...
A Pineda és gratis.
Per això, hi ha zones
gratis,
a Calella...
No, és gratis la zona verda per la gent que té el vehicle matriculat. Ara, és gratis l'any passat i és gratis aquest any. L'any que ve no ho sé, perquè jo crec que no podrem mantenir...
És que una empresa pública no pot tenir 2 anys
sense...
A veure, Campoi, que avui...
A veure, va molt bé, no preocupis.
Perquè fa
forces. Jo crec que es podria parlar de millores puntuals. He estat molts anys, Gesvia, també. Això que passa quan tens anys.
Acumules.
Sí, acumulat. Es fa una bona feina des de Gesvia. Després agradarà, que si zones verdes, que si sí, que si no. Però, a veure, el que està clar és que, primer de tot, és una ciutat turística. Això no comparar-lo amb Pineda costa molt. Clar. Ja s'ha fet una distribució dels preus dels aparcaments i, per exemple, tota la zona aquella del passeig de les Roques, tot allò, només es paga durant 3 mesos, després no es paga durant la resta de l'any.
Sí, clar, però vés a aparcar allà baix.
Sí, sí, un moment.
Oh, és que t'agrada aparcar davant de casa.
Hi ha aparcaments com és el Roser, com és l'Hospital 2.
El Mercat 2.
El Mercat 2, com és...
No, que no. També té els dies comptats.
Dic pel preu.
Pel preu.
Que val, tenen un preu especial, aquest que hi ha allà a la muntanyeta.
La muntanyeta.
Per tant, jo crec que s'hauria... Jo, per mi, s'hauria de parlar... de si els residents a Calella envers de pagar 7 euros que em sembla que paguen a la setmana
7 euros a la setmana
1 euro al dia
sí, 7 euros, sí.
1 euro al dia
doncs 7. Escolta'm, paguem, mirem això si es pot retocar, no? Gesvia té beneficis i té una facturació important, per tant jo no sé com afectaria això de dir vinga va, zona verda tothom. Primer ho haurien de mirar, però sí algun tipus de bonificació especial o de reducció especial per la gent de Calella, jo crec que així Això s'hauria de mirar. Sigui amb la targeta aquesta setmana. Sí,
pagar menys.
Provar-ho, sona verda, no, bueno, mira, però el que diu ell, sí, allò de dir 15 cada mes pels que estan al fons de Calella, tenen una ajuda, vull dir, que per almenys la gent de Calella vegi que, home, si els altres puestos tracten bé els seus, home, per què? I a Barcelona, sona és turístic, sí, bueno, a més que hem d'aguantar el turisme, perquè els que no treballem amb el turisme hem d'aguantar els crits i els escàndols, doncs entenen? No, però vull dir, un agraïment, i t'ho dic, jo que tinc graig, tinc graig i no el trobaré del graig perquè gràcies a Déu el pago està bastant bé de preu.
No ho digues això per la ràdio.
Home, ho dic perquè n'hi ha gratxos que es passen una mica.
És teu de propietat o el llogues? Perquè si no te'n llogo un,
El llogo. Doncs jo vull dir que tenir una deferència així, jo trobo que hauríem de mirar, de dir al mes, no? De dir cada dia, no, si tu vols un tiquet al mes, com el trencs així, no sé, pels de Calella, que tinguin...
Bueno, els de Calella ja tenen. Una rebaixa.
Els de Calella paguen
però
això.
Però són 30 euros.
Un euro al dia, el que passa que pots treure un tiquet setmanal, perquè jo, per exemple, 7, no totes
30
les setmanes...
30 o 90.
Jo no totes les setmanes estic aquí a Calella, no?
No,
tots
es pot
els dies.
Setmanal o més.
Si treus un tiquet setmanal, que més o menys surt això, ostres, jo penso que no és tan descabellat. El que passa que hem de saber que existeix això. Que molta gent parla de la zona verda, però al final la zona verda a Calella ja la tenim. I és que tenim un preu especial als residents, els que paguem la nostra taxa de circulació aquí, els que tenim el vehicle aquí, no? Aquests ja la tenim, ja és la nostra zona verda, això. Que no és com a Pineda que no es paga. Ostres, felicitats per Pineda. Felicitats per Pineda.
Però no tot arreu, que també tenen zona blava.
A Pineda no?
Sí, hi ha zona blava. A tot el centre
hi ha la zona... Vull dir que al final la zona blava, jo...
Però bé, també es van equivocar, perquè inicialment l'aparcament de la mina, que és aquell que hi ha darrere de l'església, el van ficar tot de zona, em sembla que era blava, sí. I no aparcava ningú.
Va estar dos mesos buit.
Ningú.
Buit, però no hi havia ni un cotxe.
Perquè la gent també s'ho sap, tu.
I també hi ha unes places del Mercat 2 que també es perdran.
Jo crec que no es perdran si hi ha una bona gestió.
Correcte.
Del Mercat 2.
Només, perquè també s'està gestionant aquesta gestió, no?
Sí, sí.
Són dues plantes, sí. Una que no, ara està pagant un lloguer i a més un lloguer important, sí, el Gesvia. Per tant, de les dues plantes d'aparcament, que agafi una, que això es pot estipular quan els
faci. Sí, això es pot fer.
I es perden poquíssimes
places. I allò què és, zona blava?
Sí,
és zona blava.
Zona blana coberta?
La gent s'haurà d'acostumar, com a Barcelona, a aparcar sota. Clar.
Ja, però sí. Zona blava?
Home, un pàrquing.
Sí, el preu de zona blava?
Suposo que sí.
Podria ser.
O el preu de pàrquing?
No, home, el preu de... Perquè a més passa ara a ser titularitat municipal, vull dir, és a dir, si s'arriba a aquest acord, que això és una cosa complicada perquè no deixa de ser una propietat privada, que fa un bloc de
també,
pisos,
sí.
I això, per gestionar-ho, el que passa que fins ara s'ha demostrat que hi havia uns molt bons gestors que això ho tiraven molt ben davant, no? Però, evidentment, això té un preu i jo crec que continuarà igual que l'Aldi.
Home, és que no s'entendria d'una altra manera.
No.
És que aparca sota cobert, si no vull aparcar.
Ja. El que vulgui aparcar que vingui de fora, té tot l'espai aquell, ho dic en broma, però
a veure?
Té l'espai aquell de la Riera de Capàs però cap amunt.
Bueno, però
diu,
aquell espai...
És dissuasori, dic, sí que és dissuasori, sí. No hi ha ningú que aparqui perquè ha de baixar peu, no? Però
no, Déu-n'hi-do, hi ha cotxes aparcats, Jo hi vaig
pujar molt de força de voluntat.
Està molt brut.
Però és que ens hem tornat uns mandrius.
Ja, però estaràs d'acord que fa una mica de pal, Nari.
No, però pitjor era el que hi havia abans, que era un descampat que no hi aparcava ningú.
Jo t'ho dic, que hi ha un noi de Pineda que ve sempre allà al Pequín, al barri, al soci i tot, i ara per l'Ironman va venir el diumenge i el va tirar que anar a aparcar allà.
Sí, home, però és que el dia de l'Ironman hi havia 3.800 triatletes.
Et dic una cosa, venir de Pineda el dia de l'Ironman amb cotxe és molt...
Però és que si el dia de l'Ironman trobes...
Però vull dir que quan convé...
Si el dia de l'Ironman trobes parking fàcilment... Malament,
Vol dir que... No, és que bé, algú i et posa una medalla directament.
Sí, directament,
No, però jo vull dir amb el sentit que com convé, ho fan. Van a llevar...
Clar. És que clar, no en tens una altra.
Sí.
No està... A veure, està amunt, Però jo penso, jo hi he pujat caminant I, evidentment,
perquè tu ets
no
un valent.
Per anar, no, però no és per anar carregat de bosses, això no, és veritat. I tant. El que passa que, bueno, si fas quatre compres, jo, un pàrquing gratuït, completament gratuït, ostres, jo no el trobo desencertat com a terreny, és a dir, almenys hi ha voluntat de fer coses.
És que queda com una mica desencisat, com que és tan gran. Veus que tothom aparca un i tothom aparca al costat d'allà de fer-se companyia.
Bueno, i sobretot, més a prop de la baixada.
Exacte.
Clar, com més a prop, menys camines.
Allò s'ha de dir tot, s'ha deixat, allò està brut i algú, no sé qui, si és Gesvia o el propi Ajuntament.
Home, si el gestor de Gesvia se suposa que ells, no?
Sí, no ho sé qui, però allò s'hauria
d'adreçar una mica. Jo la veritat és que no conec la zona, no hi he aparcat mai, no puc dir-ho perquè...
Queda lluny de casa.
Home, abans com hi havia l'escola Salicru anava bé, perquè per aparcar allà venien, aparcaven, no tan lluny, anaven a buscar la canalla i tornien d'allò. Però ara, home, a l'estiu suposo la part hotelera el deu fer a mi també
bastant. Va molt bé,
la part hotelera d'allà.
Heu vingut amb cotxe avui?
No.
La Teresa i el Miquel,
jo
suposo que sí, no?
Perdó?
Heu vingut amb cotxe?
Sí, perquè, clar, caminem molt.
No, dir per si heu aparcat bé.
Heu aparcat segurament per un euro?
Sí. Jo pago amb el sistema aquest de Gesvia.
Del mòbil, molt bé, jo també ho faig.
Sí, però pago ara.
Sí, però va bé, A l'aparcaré.
Ja en parlarem d'això.
Per tertulians de fora, també Ràdio Calella podia donar uns tiquets gratis.
Però que no t'ho han dit, que ara paguen el doble que l'any passat.
Clar. Ara paguem més.
No he mirat a la llibreta.
Torrent, Márquez, Campoll i Grima, gràcies. Que tingueu bona setmana.
Gràcies. Fins una altra.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Xacolia Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gintònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
A la redacció d'informatius hi escau l'informatiu de la una. Dolors Liauri, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sònia.
Amb quins continguts avui?
Doncs mira, avui als informatius expliquem aquests 58 compromisos que Junts per Calella i el PSC han plasmat en el seu pacte de govern, en el seu programa de govern a desenvolupar doncs, en aquest mandat que finalitza el 2023. Són un total de 58 compromisos que s'agrupen en diferents blocs. Un és de planificació i manteniment de la ciutat, l'altre, la ciutat per les persones, aquests són els títols que se'ls hi ha posat, economia de la ciutat, i el darrer que titulen compromisos complementaris al pacte, en el qual Sònia explicita doncs, el respecte que es guardaran en tot allò que faci referència a la qüestió nacional, en els posicionaments que poden tenir doncs, diferenciats en relació a la qüestió nacional, a la independència de Catalunya, per ser més concrets. També en aquest bloc es recull que els dos partits es repartiran les presidències de les empreses públiques, ho estic llegint textualment, i que serà doncs, cada partit qui proposarà la seva respectiva vicepresidència. Aquest apartat doncs, explica el que hem viscut aquestes últimes setmanes, amb aquest debat que hi ha hagut obert i també els oferiments per part de partits de l'oposició d'ocupar, de repartir-se presidències, en aquest cas de Gesvia, també de Gestaigua i de Ràdio Calella Televisió d'aquesta casa. Doncs bé, l'alcaldessa quan va passar pel teu programa, ara fa poc més d'una setmana, va ser immediatament dos dies posteriors a la festa major, ja va explicar que això, que com es repartirien les presidències de les empreses públiques, estaven recollits en el programa. Llavors no sabíem el contingut d'aquest pacte i de quin seria el full de ruta doncs, que seguirien els dos partits del govern. De fet, se li va preguntar durant l'entrevista quan es tindria accés a aquest full de ruta. L'alcaldessa va explicar llavors que això ja ho havien acordat els dos partits, que es farien la repartició de les vicepresidències. Se'ns ha fet arribar doncs, el document, complint la paraula que va donar l'alcaldessa en aquesta casa. Doncs, i evidentment i efectivament en aquest quart bloc de compromisos hi ha aquest de repartició de les presidències de les empreses municipals. Moltes qüestions, molts projectes, moltes intencions també en els 58 compromisos que repassarem en l'informatiu d'avui a grans trets. La publicació d'aquesta notícia per part de Ràdio Calella Televisió doncs, ha generat la reacció del portaveu de l'oposició, el cap de l'oposició, el portaveu d'Esquerra Republicana, que en un missatge que ha difós a través de les xarxes socials, Xavier Pons Domènech, ha dit que s'ha retardat l'anunci del pacte de govern i dels compromisos entre els dos partits, entre altres motius, perquè en aquest document s'explicita justament com es fa la repartició de les presidències de les empreses municipals i que el fet de mantenir en secret això, segons Xavier Pons Domènech, que ha estat el motiu doncs, que no haguem conegut el programa fins aproximadament 5 mesos després que es fes públic en roda de premsa el pacte de govern i que doncs es formalitzés això en sessió plenària el mes de juny. Aquesta és una notícia de portada de l'informatiu d'avui, en el qual també recollirem una de les peticions que feia la CUP aquests últims dies. Demanava Núria Freixas, la regidora cupaire, doncs que s'instal·lés un punt lila a l'Oktoberfest.
Sí.
Perquè és un lloc de molta concurrència, que s'hi van trobades a la nit, festa a la nit, i en el que es preveu que hi hagi un important consum d'alcohol. Per la CUP, aquestes tres circumstàncies doncs, explicarien i motivarien que des de l'Ajuntament es sol·licités i s'instés a l'empresa organitzadora doncs, que s'instal·lés a un punt lila de prevenció i atenció a les violències masclistes, que en les darreres edicions doncs, s'ha posat en funcionament per la Festa Major, que ha tingut molt d'èxit. Tothom que hagi anat a Barraques en aquesta última Festa Major haurà vist com moltíssims joves s'hi apropaven, parlaven amb les educadores, es posaven les pulseres aquestes del no és no, que ja és tota una tendència entre el jovent de la nostra ciutat. Doncs prenent d'exemple això, la CUP volia que hi hagués també punt lila a l'Oktoberfest, i des del govern la regidora d'Igualtat doncs, explicava que s'havia fet efectivament la petició a l'empresa, però que no hi està gaire basada, l'empresa organitzadora de l'Oktoberfest, a fer aquestes accions de prevenció i d'informació, i que en tot cas s'hi estaria emetent de cara a pròximes edicions. Avui també repassarem l'entrevista d'avui de la ciutat amb el biòleg marí Francesc Peters, que et parlava del canvi climàtic i d'aquest estudi que ell ha liderat. I sentirem a un esportista, potser el millor esportista maresmenc de la història, i no sé si em llanço molt a la piscina, és el jugador de bàsquet, el Ricky Rubio, el jugador del Masnou, que protagonitza l'última campanya que el Departament de Salut ha fet per evitar el consum de tabac entre els joves. Ho ha fet a partir també de la seva fundació, la fundació del Ricky Rubio, que està treballant molt intensament també en la lluita contra el càncer. Un esportista que no només destaca pels seus èxits sobre la pista, sinó també pel seu compromís social i amb els joves. I parlarem també de les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebren aquest cap de setmana, i que ahir el conseller d'Interior va anar fins a Pineda de Mar, on va explicar que si hi ha hagut una reducció dels robatoris a l'interior de domicilis, un 26%, en el cas de Pineda de Mar, és gràcies a un dispositiu específic que ha posat en marxa el cos dels Mossos d'Esquadra, que ho ha fet a tot el país per lluitar contra un tipus de delictes que certament han generat molta alarma social, i que això s'ha fet ben palpable aquí a la comarca del Maresme. Sònia.
Molt bé, Dolors, a partir de la 1.
Molt bé.
Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, Sònia.
I acabem la ciutat d'avui d'aquí a un parell de minuts. Rebrem a les 12. Acabem amb música de John Lennon. Tal dia com avui naixia, John Lennon corria l'any 1940. Demà hi tornem als vols de les 10:04. Demà amb una entrevista al president del Consell Comarcal del Maresme. Gràcies, que passeu bon dia. Fins demà.
Showing me the meaning of success.